If you want something to play.
Veus de casa, amb Ana Álvarez.
Molt bon dia, Benicarlo. Ja estem en meitat de la setmana, en meitat de la setmana laboral. És 26 de febrer, són les 11 del matí. I arriba el dimecres amb molta força. Ja sabeu que els dimecres a Ràdio Benicarlo tenim tertúlia. I avui la tertúlia és molt musical, ja que ens visita avui el Conservatori Mestre Feliu. Estarem xerrant amb ells i elles, però abans d'això repassarem tota l'actualitat en els nostres informatius. Coneixerem tota l'actualitat del municipi i també parlarem sobre la vivenda pública. A més, Amira Fernández estarà amb nosaltres un dimecres més i avui parlarem sobre feminisme a la secció Pensat i Fet. Avui Amira ve molt, molt reivindicativa, així que quedeu-vos amb nosaltres per conèixer tot el que vos tenim per avui. Perquè, no res, en un minutet nosaltres ja de ja arrenquem.
A Benicarló ja estem en falles.
Del 15 al 19 de març viu l'essència de la nostra festa. Les llargues nits als casals, la música, la pólvora i l'ambient únic dels nostres carrers.
Mascletades a la plaça Constitució els dies 15, 16, 18 i 19 a la 1 del migdia.
Ofrena a la Mare de Déu el 16 de març.
I cremar dels monuments el 19 de març.
Benicarló en falles, viu-les amb passió.
Amb el suport del Patronat Provincial de Turisme de Castelló. T'agradaria ser dama o cavaller de les festes patronals? Si t'interessa qualsevol dels càrrecs de dama o cavaller, dulcinea o tirant, i dama o cavaller infantil, pots presentar una sol·licitud al registre de l'Ajuntament. Tens temps fins al 8 de març. Comencem a preparar les festes i comptem amb tu. Ajuntament de Benicarló. Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació. Ajuntament de Benicarló.
Escolta els continguts de l'emissora a la nostra web, radiobenicarló.org, o a través de la nostra aplicació, disponible a Play Store per als dispositius amb sistema operatiu Android. Ràdio Benicarló, som la teua veu.
L'informatiu amb Clàudia Cozar.
I arriben ja les 11 i 3 minuts i Clàudia Cozar ja està aquí amb totes les notícies preparades per al dia d'avui. Bon dia, Clàudia.
Bon dia, Ana. Bon dia, Benicarlo. Comencem amb tota l'actualitat. Bon dia, Benicarlo. Són les 11. Comencem el dia a repassar les notícies més destacades del nostre municipi. I primer, arrencarem, com sempre, amb els titulars. Ràdio Benicarló retransmetrà a partir de les 6 el ple ordinari del mes de febrer, on es debatran els pressupostos pel 2025. La Junta Local de Seguretat garanteix un espai segures amb total coordinació de tots els cossos. La subdelegada del Govern a Castelló, Antònia García Baix, confirma que els delictes a Benicarló segueixen una tendència a la baixa. Benicarló es prepara per unes falles 2025 carregades de festa i tradició. Els veterinaris de Benicarló també se planten contra el Reial Decret 666/2023. Benicarló participa en la Fira de Turisme Navartur. El Servei d'Ocupació Valencià Labora celebrarà a Benicarló el primer fòrum Labora de la província. La Biblioteca Manel García Grau registra més de 65.000 visites durant el 2024. Tenim disponible la licitació de la gestió integral de la piscina municipal. El proper 8 de març, en el marc del Dia de la Dona, el Castell de Peñíscola acull un simposi sobre les dones a l'època del Papaluna. I la Diputació de Castelló promou la importància dels valors, la superació i trencar barreres en la Setmana de la Dona de la mà d'Anne i Gartiburu. En quant a les temperatures, avui les màximes previstes seran de 10 graus i les mínimes aquesta matinada han arribat a 8. No tindrem probabilitats de precipitacions a Sals Benicarlandos i el que tampoc tindrem avui serà alerta groga per vent, com sí que teníem en el dia d'ahir. La farmàcia de guàrdia disponible en el dia d'avui és la farmàcia Hernández, ubicada al carrer Méndez Núñez, número 47. El seu telèfon de contacte és el 692-84-90-68. I ara si passem amb l'actualitat.
Ràdio Benicarló, notícies.
Avui tindrem el ple ordinari de febrer, en què es debatran els pressupostos del 2025. Estos sumen 53 milions d'euros, dels quals 28 es destinaran a inversions. Es tracta de la partida d'inversions més alta de tota la història dels pressupostos a Benicarló. Podreu sentir el ple a partir de les 6 al 107.3 i a radiobenicarló.org. La Junta Local de Seguretat s'ha reunit un any més per a establir tot el protocol de seguretat per a les falles. La Junta ha estat composta per diferents representants dels cossos de seguretat, l'alcalde de Benicarló, Juan Macerdà, i la delegada del Govern a Castelló, Antònia García Baix. García Baix ha assegurat que tots els cossos col·laboraran en total coordinació per a mantenir la seguretat a les festes.
A les falles de Benicarló, des de la Guàrdia Civil, pues destinaran més de 400 efectius que treballaran des del dia 8 fins al dia 9 en total coordinació amb la policia local, i el que sempre també destaquen és que cuidaran tant la part de la ciutat on estiga la gent a aglomerar com aquelles zones on la gent no estiga a les seues cases per a que no es produïsquen els robatoris, és a dir, que hi ha que estar pendent de tot en definitiva.
Així ha incidit en els delictes que més preocupen i que més es tindran en compte.
Els delictes que més preocupen i que més s'incidirà és en el tema del menudeo de droga. Per això vindrà la patrulla fiscal a fer investigacions, a veure què n'hi ha per ahir. Després el tema també d'agressions sexuals i de xicotets hurtos.
Les falles de Benicarló donaran inici aquest dissabte, dia 1 de març, amb la crida. Al fil de la reunió de la Junta de Seguretat per establir els protocols pertinents per a falles, la subdelegada del Govern a Castelló, Antònia García Baix, i l'alcalde de Benicarló, Juan Macerdà, han volgut donar alguns dades sobre la delinqüència al municipi. García Baix confirma una tendència a la baixa en els delictes coneguts i recalca la importància de la denúncia.
La estadística manifesta una tendència a la baixa en el que són els fets delictius coneguts. I parlem de fets delictius coneguts perquè sobre això són els que podem treballar. Per això també ja ho vam fer la última vegada que vam estar així, alentem a la gent que denuncie, perquè sols se pot treballar i se poden ficar mitjans si n'hi ha constància de que s'han produït fets. Si se produeixen fets i no se denuncien, és com si no existiren.
L'alcalde de Benicarló ha diferenciat entre els delictes coneguts i la resolució dels mateixos. Les resolucions de delictes, apunta, estan augmentant.
Una cosa són els delictes coneguts, com m'ha explicat, que la tendència és a la baixa, però un dato més important encara és la resolució de molts d'aquests delictes, que això no parla ningú, i estem en un percentatge de resolució prou elevat, en el qual n'hi ha que deixar-lo també sobre la taula per a la seguretat de les persones.
Així, García Pais destaca l'assignació del protocol Biogena a Benicarló per a protegir a les dones de la violència de gènere.
Benicarló és un dels 18 municipis de la província de Castelló que té signat el protocol Biogen per treballar de forma coordinada amb la Guàrdia Civil per protegir a les dones víctimes de violència de gènere. I jo crec que això també n'hi ha que manifestar-lo i n'hi ha que posar-lo en valor, perquè suposa que tots unim esforços per a treballar contra aquest tipus de violència que desgraciadament pateixen massa dones al nostre país, a la nostra comunitat, a la nostra província i als nostres municipis.
Amb aquesta valoració des de les institucions públiques s'ha volgut manar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania i posar en valor el treball que fan els cossos de seguretat. Benicarló s'escalfa motors per a viure intensament les falles 2025. A partir de l'1 de març, dia de la Crida, la ciutat es transformarà en un esclat de festa, amb activitats per a tots els públics, espectacles de pólvora i foc, la cavalcada del Ninot, la tradicional plantar, les mascletaes, l'ofrena a la Mare de Déu de la Mar i la gran crema del dia de neu. El calendari faller arranca oficialment el pròxim 1 de març amb la Crida, l'acte que donarà el tret de sortida a les celebracions. I una setmana més tard, el 8 de març, tindrà xoc la cavalcada del Ninot, que omplirà els carrers de color, música i creativitat amb les desfilades de les comissions falleres. Arantxa García és la regidora de falles a l'Ajuntament de Benicarló.
Les falles de Benicarló ja estan en marxa i enguany venen carregades de festa, tradició i emoció. Les falles són molt més que festa, són cultura, són esforç i són passió. Vull destacar el gran treball de les 14 comissions falleres, junt amb la Junta Local Fallera, que cada any superen expectatives i fan que Benicarló siga un referent faller. Enguany no serà diferent. Viurem unes falles espectaculars.
Un dels actes més esperats de les falles, les mascletaes, enguany se dispararan els dies 15, 16, 18 i 19 de març, amb la novetat que l'horari serà a la 1 del migdia, una hora abans del que era habitual fins ara. Com sempre, l'últim gran acte tindrà xoc el dia 19 de març, a partir de les 8 de la vesprada, amb la crema dels monuments. Primer cremarà les falles infantils i a partir de les 10 cremaran els monuments grans en un ordre que s'establirà en funció de la falla que resulte guanyadora. El passat 21 de febrer, els veterinaris es van concentrar a València per mostrar el malestar amb el nou Reial Decret 666/2023. I en aquesta manifestació, els veterinaris de Benicarló també van mostrar el seu rebuig. El decret estableix que tots els veterinaris han de reportar al Ministeri d'Agricultura cada prescripció d'antibiòtics a través del sistema PresVet. A més, es prohibeix la venda de medicaments en clíniques veterinàries, permetent la seva dispensació només en farmàcies. Les multes per incompliment o entre 60.000 i el 1 milió d'euros, la qual cosa ha generat un fort rebuig entre els professionals del sector. Ens ho explica Vanessa, veterinària al Centre Veterinari Benicarló.
Realment és una plataforma de recopilació de la informació a nivell estatal en la que els veterinaris tenim que reportar tot l'ús dels antibiòtics que fem en la clínica. Però, clar, este ús és a nivell el que nosaltres administrem en la clínica Punxat, el que nosaltres cedim al propietari, el que dispensem. Vull dir, és una càrrega burocràtica que ja ens ha saturat a tots i ha sigut quan ja hem tingut que lluitar contra tot això.
L'objectiu de la normativa és reduir la resistència als antibiòtics en microorganismes, seguint directrius europees. No obstant això, els veterinaris sostenen que aquesta mesura està tenint efectes negatius directes en la salut dels animals. A més, denuncien que la prohibició de vendre medicaments en clíniques veterinàries dificulta l'accés als tractaments. Segons la patronal de clíniques veterinàries, les farmàcies no sempre tenen en estoc els medicaments necessaris, la qual cosa obliga els propietaris a esperar dies per a obtindre'ls. En contrast, els veterinaris podrien accedir a ells en 24 hores, però la normativa es impedeix dispensar-los directament. La situació posa en evidència la necessitat de trobar un equilibri entre el control de l'ús d'antibiòtics i la capacitat dels professionals per atendre els animals sense traves burocràtiques que puguen costar-los la vida. Tornem a escoltar Vanessa.
ens ha llevat tota la llibertat de criteri clínic que nosaltres tenim. Vale? Nosaltres hem estudiat una carrera, portem molts anys d'experiència, tots ens estem contínuament fent màster, fent cursos, és unes professions que tenim que anar actualitzant-nos. Nosaltres sabem que hi ha medicaments que funcionen per a determinades patologies en unes dosis, en unes indicacions, perquè hi ha una evidència científica darrere, però en aquest moment no podem utilitzar aquestes coses.
Davant aquesta situació, els veterinaris han convocat una nova manifestació nacional el dia 5 de març enfront del Ministeri d'Agricultura a Madrid. Aquest cap de setmana, Benicarló ha estat present en la Fira de Turisme Navartur, que se celebra al Palau de Fires i Congressos Baluarte de Pamplona. Benicarló ha estat present sota el paraigua del Patronat Provincial de Turisme de Castelló, on ha presentat tota l'oferta de turisme gastronòmic, nàutic, de sol i platja, cultural i d'esdeveniments, especialment les falles. La presència de Benicarló en aquesta fira ha servit també per a consolidar la fidelització del públic navarrès, un dels principals mercats nacionals que visiten la ciutat, juntament amb Catalunya, Aragó, Comunitat Valenciana, Madrid i País Basc. La Diputació de Castelló al mateix temps també ha estat molt present. Andrés Martínez és el vicepresident de la Diputació de Castelló de l'Àrea Social i Turística.
Mostrar la fortaleza de esos 135 municipios, acuden técnicos de la provincia, de Altura, de Benicarló de Lopesa, de Peñíscola, de Castellón, de la Plana Baixa, en esa alianza de los 10 municipios de Castellón Sur que vienen realizando un fantástico trabajo y dando a conocer lo que viene a ser las fortalezas de esta provincia.
A Navartur també s'han posat de manifest els objectius que es marca la Diputació de Castelló en quant als seus productes i desestacionalització turística. Cal ressaltar que l'estratègia turística provincial per a este 2025 versa entorn a 5 productes turístics. Cicloturisme sota la marca Castelló Cycling, la gastronomia sota la marca Castelló Ruta de Sabor, el programa de viatges per a majors Castelló Sènior, els festivals de música sota la marca Castelló Terra de Festivals i els engans de la província en la pantalla amb Castelló Terra de Cinema. La Regidoria de Promoció Econòmica presenta el Fòrum Labora, un esdeveniment en què els interessats i interessades en trobar feina podran participar en una marató d'entrevistes de treball. A més, també hi haurà conferències i xerrades sobre ocupabilitat i millora del currículum. Desenvolupa Leon Ortí, responsable de Labora.
Pues bé, els Fòrums Labora d'Ocupació són uns esdeveniments que tenen lloc en diferents municipis de la Comunitat Valenciana on Labora organitza unes trobades entre empreses i treballadors, candidats que volen buscar treball.
L'esdeveniment tindrà lloc el proper 12 de març al Magatzem de la Mar en horari de 9 a 2. Estarà dividit en zones possibilitant una d'elles les entrevistes entre les empreses i els candidats. Ortí explica en què consistiran la resta de zones.
Una altra de les zones serà la de conferències i taules redones. Allí se faran conferències sobre què busquen les empreses, quines habilitats busquen els treballadors, quines són les competències, les aptituds dels empleats que les empreses necessiten. Després, una altra zona serà la de tallers. En els tallers se explicarà com perfeccionar el currículum, com millorar en les entrevistes de treball, i després també hi haurà una altra zona que serà d'estands informatius, on estarem l'Ajuntament de Benicarló, estarà la Bora i altres entitats que donaran informació sobre ocupació i formació als candidats que s'aproparan allà als nostres estants.
Per a poder optar a les ofertes de treball i les posteriors entrevistes al fòrum, els interessats i interessades han de registrar al web benicarló.laboraenruta.es. Rebeca Albero, tècnica de l'àrea de promoció econòmica, ens explica com es fa les inscripcions per internet.
Després se tenen que fer 4 passos del procés d'inscripció que se fan des del botó Crea el teu perfil, que inclou ficar un compte de correu electrònic i obrireu un formulari on estan les dades personals de la gent que se vol inscriure, sobretot molt important posar una mica la formació i el perfil i un currículum actualitzat. És molt fàcil perquè després envia un correu de confirmació a la persona en les dades d'inscripció i on té una sessió d'inici en esta mateixa web.
Finalment, la regidora de Promoció Econòmica, Sonia Foix, anima la ciutadania a participar en este fòrum, una iniciativa de la seva àrea per a millorar l'ocupabilitat i competitivitat.
És una acció més des de la regidoria de Promoció Econòmica per a impulsar aquest empreniment i aquesta ocupabilitat i aquesta millora de la competitivitat de Benicarló.
Recordem, el fòrum tindrà xoc el dia 12 de març al Magatzem de la Mar, de 9 a 2. I per a poder inscriure's a les ofertes de treball, la plataforma disponible és benicarló.laborenruta.es. El corredor de fons y divulgador sobre sostenibilidad d'ací de Benicarló, Jesús Gellira, lidera una sèrie de reptes esportius vinculats a projectes solidaris a través de quilòmetres sostenibles. El seu pròxim repte esportiu tindrà joc en Atacama, en el desert més àrid del món, i serà a favor de diferents entitats que treballen projectes per a la salut mental. Atacama Crossing és una prova esportiva per a APU per etapes, a ritme lliure i en autosuficiència durant 6 etapes i 250 quilòmetres, que es du a terme l'increïble desert d'Atacama a Xile. Una prova mítica per la seva duresa i exigència i fora de lo comú, que imposa respecte per les condicions de participació en la mateixa i pel seu entorn natural extrem. Cada participant ha de portar la seva pròpia motxilla amb el seu aliment, sac de dormir i altres materials obligatoris. I la prova travessa un desert com el d'Atacama, àrid i pedregós, en el que els participants hauran de passar les nits acampant en tendes compartides. Aquesta iniciativa neix de la proposta de Gellida a la Fundació Onada i a la qual s'han sumat la muntanyeta, l'associació Aurora, la muralla i el projecte Ocell de Foc. Amb activitats esportives, tallers, xerrades i iniciatives com aquest repte, es vol reforçar el missatge de que l'esport és una eina fonamental per a la salut mental i el benestar emocional. La Biblioteca Manuel García Grau ha tancat el 2024 amb més de 65.000 visitants i es consolida com un espai fonamental per a la cultura i la dinamització social a Benicarló. De total de visites registrades, més de 23.000 han sigut dones, més de 21.000 homes i més de 20.000 xiquets i xiquetes, la qual cosa evidencia la diversitat d'usuaris que fan ús de les instal·lacions i demostra la confiança i l'interès creixent de la ciutadania per a aquest servei públic. Pel que fa a la demanda de préstecs, la biblioteca ha gestionat 18.960 documents, entre els que destaquen més de 18.000 llibres, quasi 800 documents audiovisuals i altres materials com documents electrònics, documents d'honors i diferents publicacions periòdiques. Maite Pellicer és la regidora de Cultura.
La veritat és que és molt gratificant destacar l'impacte positiu de la nostra biblioteca municipal. La biblioteca és un espai viu i dinàmic que no només ofereix accés a la lectura, sinó que també fomenta la participació ciutadana i l'aprenentatge continu. Aquestes xifres ens animen a continuar treballant per ampliar i millorar els serveis que oferim, ja que estem enfortint el vincle dels ciutadans en el coneixement. Este increment dels usuaris ens demostra també que la biblioteca segueix sent un pilar fonamental per al desenvolupament cultural del nostre municipi.
A més del servei de préstecs i de consulta al llarg del 2024, la biblioteca ha organitzat 63 activitats culturals, entre presentacions de llibres, tallers, clubs de lectura, visites escolars, contacontes, exposicions i xerrades, i ha reforçat el seu paper com a centre de foment de la lectura i la cultura. El benicarlando Oliver López Ferrando, subcampió sub-8 d'escacs de les Terres de l'Ebre. Les promeses benicarlandes no van fallar en les dues últimes rondes del campionat d'escacs per edats de les Terres de l'Ebre, disputades el passat dissabte 22 a Tortosa. Així, amb només 7 anys, Oliver López va sumar els seus 2 punts fins a assolir-ne 5 de 6 possibles i proclamar-se subcampió sub-8, havent cedit només una partida amb el campió gandesà Àlex Nicolau Curtuix. També Abril Tipan va aconseguir sumar-ne un més i amb un total de 4 punts se situa com a campiona femenina sub-10. Durant les 6 rondes, Abril va superar a les 3 xiquetes amb qui es va enfrontar i amb aquest premi podrà participar gratuïtament al Campionat de Catalunya sub-10 el pròxim mes d'abril. A la taula general se situa 6ena amb els mateixos 4 punts de 6 possibles que el tercer classificat. En canvi, a la categoria sub-12 van arribar a l'última jornada sense aspiracions de podi i així sense pressió, Darian Badea i Martí Vives van aconseguir els 2 punts en joc, concloent el campionat en la posició 12 amb 3 punts i 14 amb 2 i mig respectivament. Durant les 3 vesprades a Tortosa va actuar com a delegat benicarlando de tots ells Ximo Vives, donant-los tot el suport, ajuda i explicacions necessàries. I l'endemà al matí, el dia 23, tenia joc la semifinal del grup entre el Riu Sénia Benicarló A i l'Ampolla, que es va decantar en favor dels locals per un espectacular 5-1. Invictes amb les victòries de Luis Suárez, Agustín Llorac, Pedro García i Ximo Vives i les taules de Vicent Villarroya i Dani Domínguez. I este diumenge 2 tindrà joc la final de grup contra l'Amposta C i el campió assegurarà el seu ascens a primera divisió provincial per a la temporada 2026. També aquest diumenge 2 de març tindrà joc a Vila-real la final provincial de Jocs Esportius, per a la qual estan classificats els bencarlandos Darian Badea i Kiara Labernia. L'Ajuntament de Benicarló té obert el procés de licitació per a l'adjudicació de la gestió integral de la piscina municipal. Enrique Besalduc és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Benicarló.
El contracte inclou la prestació de serveis com ara socorrisme, instructor de natació, atenció al públic, coordinació, neteja i manteniment. Cal destacar que aquesta licitació és una molt bona notícia, perquè és un pas més que ens apropa a que puguem disfrutar de la tan desitjada piscina.
La nova gestió garantirà el correcte desenvolupament de les activitats esportives i de lleure amb una atenció especial a la seguretat i la qualitat del servei. L'horari de la piscina serà de dilluns a divendres de 7 a 9 i mitja i dissabtes de 9 a 2. La instal·lació estarà tancada els diumenges i festius, així com del 15 al 31 d'agost. El termini per a la presentació d'ofertes finalitza el 13 de març inclòs, amb un valor estimat del contracte de més d'1.180.000 euros i un termini d'execució de 2 anys prorrogat a 2 anys més. Les empreses interessades poden consultar tota la informació a la plataforma de contractació del sector públic. El proper 8 de març, en el marc del Dia de la Dona, el Castell de Penyescola acull un simposi sobre les dones a l'època del Papaluna. El mateix tindrà 2 conferències, la victòria de les dones a l'edat mitjana per part del doctor Javier Mas Torrecillas i les dones i les arts a l'edat mitjana, de Mia Alsina Alsina. Així també n'hi haurà una taula de comunicacions i una exposició de pòsters científics. Ayo Peiró, historiadora, ens conta l'origen d'aquest simposi.
Fins fa molt poquet temps no s'havia parlat de com era ser dona en les diferents etapes de la història, i es va considerar que podia ser un tema interessant per a llançar una nova jornada acadèmica. Que no assuste a ningú que diguem jornada acadèmica, vol dir que les persones que vindran són investigadors que estan en actiu i que es mouen en el món acadèmic, però no vol dir que no estigui oberta a tot el públic que pugui estar interessat en vindre a escoltar, parlar a experts, molt experts, sobre els temes que es van a treballar.
Un dels objectius d'aquest esdeveniment és traslladar als oients a l'època del Papaluna i conèixer el paper que van tindre les dones més enllà de l'àmbit religiós. Escoltem Peiró.
I aquest moment, per exemple, ens presenta dones des de les més altes cotes de poder, com per exemple les reines que van anar succeint en els anys que el Papaluna va ser papa i antipapa, que van tindre molt de poder perquè en moltes ocasions, com Maria de Castilla, se van quedar a soles mentre els seus homes es dedicaven a altres assumptes, reinant realment, fent de reines en totes les conseqüències.
I no només les dones que representaven el poder de governar, sinó de tots els àmbits.
Estes mateixes reines, per exemple, en les seues cartes, ens deixen veure moltes altres dones que es dedicaven a moltes altres feines que podien anar des del servei a casa de la reina, com a dones metges, com a dones que hagueren volgut formar part dels gremis. Gràcies a les cartes, gràcies a testaments i gràcies a un munt de documentació que encara està per treballar-se, es comença a entendre realment això, com era ser una dona en este moment de la història.
Els professionals també poden presentar les seues comunicacions a través del QR disponible a les xarxes socials d'Aurart. Així, l'entrada al simposi és gratuïta i oberta. Per a més informació, se pot contactar al correu jornatespapaluna@gmail.com. I la Diputació de Castelló promou la importància dels valors, la superació i trencar barreres en la Setmana de la Dona de la mà d'Anei Gartiburu. Sota el títol Construïm Juntes, la institució provincial ha programat una sèrie d'activitats que es desenvoluparan del 3 al 8 de març, entre les quals destaquen la conferència d'Anei Gartiburu i el Consell Provincial de la Dona. Dos actes que tindran joc el divendres 7 de març com avançarà al 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Marta Barrachina és la presidenta de la Diputació de Castelló.
Des de la Diputació reforcem el nostre compromís per avançar en la sensibilització, la prevenció i formació sobre la igualtat d'oportunitats i de tracte entre dones i homes. És necessari continuar apostant de manera ferma i decidida per polítiques de conciliació de la vida laboral, personal i familiar que garantisquen els drets d'igualtat entre dones i homes.
Quant a la programació preparada amb motiu de la Setmana de la Dona, començarà el dilluns 3 de març amb la conferència que impartirà Ariadna Edo a la sala multifuncional Penyeta Roja i està dirigida a l'alumnat d'Educació Especial i CITD. L'esportista que competeix en natació adaptada conversarà amb l'alumnat de Penyeta Roja i es mostrarà la importància de mantindre un esperit de superació per a trencar barreres. La programació continuarà el 4 de març i en este cas l'activitat es traslladarà al Saló de Recepcions de la Diputació de Castelló, on es desenvoluparà Teixint Xarxes, una jornada dirigida a dones emprenedores i empresàries, que es desenvoluparà d'11 del matí a 2 del migdia i que comptarà amb la conferència Confia en tu, brilla sense límits, a càrrec de Maria Beimunt. Després d'això tindrà joc Connexions en Moviment, una dinàmica de networking dirigida per Mònica Carregui. La jornada finalitzarà amb un cafè networking perquè els assistents puguen compartir els seus punts de vista i les seues inquietuds. Després d'això, dijous 6 de març, d'11 a 12 i mitja, el Saló de Recepcions al Palau Provincial acollirà la presentació de l'activitat de ChatGPT realitzada per l'Àrea d'Igualtat de la Diputació juntament amb la Universitat Jaume I. La presentació comptarà amb la participació de la vicerectora de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat, Elsa González Esteban, la investigadora Gedó Museros i el seu equip d'investigació. En este punt se destaca que dins del full de ruta marcat per a continuar implementant polítiques a la província de Castelló en favor de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, la institució provincial col·labora amb l'UGI a través d'un conveni per al foment de la igualtat i eliminació de la violència de gènere. I el divendres 7 de març serà la jornada central de la programació preparada per la institució provincial i la mateixa començarà a les 10 i mitja del matí amb la celebració del Consell Provincial de la Dona, un òrgan que neix com espai participatiu, consultiu i assessor i té com a finalitat ser una estructura viva i activa per a garantir la veu i la influència de les dones en el disseny, aplicació i seguiment de les polítiques d'igualtat impulsades per la Diputació. Al migdia se durà a terme la lectura del manifest per part de la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, en la plaça de les Aules. Un manifest a motiu del Dia Internacional de la Dona i a través del qual la Diputació de Castelló renova el seu compromís ferm i indestructible de promoure i defendre els drets de les dones i les xiquetes sense distinció d'origen, edat, ètnia, orientació sexual, discapacitat i qualsevol altra qüestió. Ja a la vesprada, a partir de les 5 i mitja, el Saló de Recepcions tornarà a ser el punt de trobada amb motiu de la conferència Viure en coherència amb els teus valors per part d'Anne Igartiburu.
Ràdio Benicarló, notícies.
Seguim a Ràdio Benicarló al nostre temps d'entrevistes. El problema de l'habitatge s'ha convertit en la primera preocupació de la ciutadania. Així ho revelen les últimes enquestes del Centre d'Investigacions Sociològiques que posen de manifest la dificultat que suposa per joves l'accés a una vivenda digna. Preus de venda fora de les possibilitats de la renda mitjana d'aquest sector poblacional i lloguers especialment alts en zones turístiques com la nostra són la punta de l'iceberg d'un problema al que busquen solucions des de les administracions públiques. Per a parlar d'esta situació i aterrar-la al nostre municipi, tenim avui amb nosaltres l'alcalde de Benicarló, Juanma Cerdà. Bon dia, senyor Cerdà, com està?
Hola, bon dia, Clàudia. Bon dia a tots els oients de la nostra ràdio.
Encantats de tindre-lo així a Ràdio Benicarló amb nosaltres. Abans d'entrar en detalls, perquè com bé sap la nostra audiència, parlarem sobre els terrenys que tenim cedits al Pla Viu i totes aquestes coses, però abans d'entrar en detalls, com a regidor de Serveis Socials i coneixer del teixit social de Benicarló, com valora vostè aquesta situació de la ciutadania, aquest accés
podríem dir, quasi impossible a vivenda i a lloguers.
Pues, Clàudia, és un problema gran que tenim a Benicarló, igual que a altres ciutats segurament, però Benicarló especialment greu, crec jo, perquè ja no és que siguin vivendes que no són assequibles a població vulnerable, sinó a qualsevol persona, i sobretot per als jovens o qualsevol família que vol iniciar una vida, és molt complicat, perquè els preus de la poca vivenda que ha està pels núvols, és inassequible, i els lloguers, pues, claro, s'estan posant també pels núvols, i la veritat que per als jovens d'avui en dia o per les parelles que volen iniciar una vida en comú, pues la veritat és que és quasi impossible avui en dia. Lo qual, lo poquet que poguéssim fer entre tots, pues ben bo serà.
Com vostè bé ha dit, ja no és ni tan sols l'accés per a les persones en una situació vulnerable, que podria ser el que bueno, tampoc és normal, però bueno, lo quotidià, sinó que també ja ni per joves ni per a la gent de renda mitjana. Quins són els grups que vostè veu que són els més afectats, i això com ha anat avançant, evolucionant la problemàtica d'aquest accés? Perquè tenim l'exemple nosaltres de que, per exemple, els nostres pares a la nostra edat probablement ja tenien una casa comprada per a ells, i nosaltres ara mateix no tenim eixe accés. Com ha anat evolucionant eixa situació?
Bueno, pues fixa't tu, ha anat evolucionant d'uns preus que més o menys eren assequibles a una persona, a una família treballadora, que poguera fer els seus numerets, no? I en el seu salari poder destinar una part a la compra d'aquesta casa. Els preus eren molt més reduïts. És cert, contem els que ja tenim una edat, que els interessos estan pels núvols. Jo recordo haver pagat el 14% d'interessos, però claro, no és el mateix pagar el 14% d'interessos d'una quantitat menuda que el 3 o el 4% de les barbaritats que s'estan pagant ara, no? En cada moment, pues, bueno, ho han vist complicat, a tots mos venia a costar amunt, no?, afrontar una hipoteca, però la veritat és que la evolució ha sigut tremenda, i no és el mateix la preocupació que podíem tindre nosaltres a la nostra època, que ja no preocupació dels que tenen ara, que veuen que van preguntant per immobiliàries, per tal, i veuen que, bueno, que s'ho tenen que llevar del cap de la forma que està tot. Entonces ha sigut un disparo. I fija't tu, que parlem moltes vegades dels drets, no?, dels drets constitucionals. El dret a la vivenda és un dret constitucional, lo qual no justifica les ocupacions. Jo sempre he marcat molt bé les dues coses, perquè el propietari d'una vivenda no té la culpa de que una altra persona no tinga on viure i col·lar-se a la d'ell. Són les administracions les que tenim que buscar aquesta solució, però la vivenda no és un luxe, la vivenda és un dret, i tenim que facilitar pues que realment siga aixina.
I altra problemàtica que també existeix és, bueno, sobretot en ciutats com Benicarló, és el tema de les segones vivendes i del lloguer turístic que s'està imposant sobre l'anual. Només fer una recerca, si vols llogar un pis a Benicarló, la majoria són de lloguer temporal, perquè són lloguers turístics. Com repercuteix aquesta situació en el preu de l'habitatge?
Bueno, pues mira, yo no, lo que se puede pagar en un mes de agosto, juliol, a una ciudad turística, pues fija tú, son ganditas, bueno, pues de turismo, ¿no? Que vienen, se pueden dedicar una semana o 15 días a sus vacances, una familia, ¿no? No es lo mismo que pagues esas cantidades todo el año. Yo creo que ahí también las administraciones tienen que entrar de lleno en la seguretat del lloguer, no? És una realitat també que les persones que tenen vivendes a l'hora d'alquilar-la tenen els seus dubtes i els seus riscos, no? De, pues, bueno, fàcilment pues, te pot entrar una persona, destrossat el pis, no pagate, i això també fa que davant la disjuntiva d'alquilar a una família que puga viure ahí tot l'any i fas a lo millor traus bueno, el rendiment que tingues que traure, no? Però estàs fent també un servei de la teva propietat, estàs fent un servei públic, però l'altra forma és unes persones que van ahir uns dies, te paguen una quantitat enorme de diners i el risc és molt millor. Ahir les administracions tenen que tratar també a regular la seguretat dels llogadors, dels llogataires, no? Perquè segurament si tingueren més seguretat, hi ha molts pisos a Benicarló buits, hi ha molts pisos que ni siquiera se lloguen a l'estiu, i jo crec que és per ells mateixa inseguretat de moltes persones a l'hora de llogar. Mm. I això també s'ha d'afrontar.
Sí, també és una part que s'ha de tindre en compte, el tema de la seguretat a l'hora de llogar, perquè, com vostè bé ha dit, moltes voltes també pel tema d'inseguretat, com que és molt més fàcil i molt més segur per a les persones, pues uns dies a una família i ja està, que arriscar-te a tot un any on pugui passar alguna cosa amb el pis.
Cuidado, que és que són una minoria els que poden incomplir, no?
Però pot passar, és el tema
minoria, la majoria de gent que llogue, no? Claro, la majoria de gent que llogue és per fer la seva vida, per viure, però o sea, que no fiquem a tots al mateix sac, però per estos quatre pues paguen el pato, pues molts altres, no? Que se queden sense arribar a una vivenda perquè moltes persones tenen temor a llogar-la.
Efectivament. Precisament els mecanismes de regulació de preus que s'han posat en marxa en alguns ajuntaments no han aconseguit una rebaixa substancial del preu de l'habitatge. Podem pensar en ciutats com Barcelona, però en canvi, a primera vista, un bon part d'habitatge públic sí que contribuiria o sembla a regular els preus, com s'ha demostrat en ciutats europees com Viena o com Berlín. En Benicarló, la seva opinió, cap a on anem amb aquest model del Pla Viu, que ara parlarem d'ell, però s'assembla més a la situació, per exemple, de ciutats com Barcelona o de les ciutats europees que sí han aconseguit fer un bon part de vivendes públiques?
Ja m'agradaria a mi poder arribar a aquest model europeu, no? Mm-hmm. En què hi hagi vivenda suficient per a tot el món, que tot el món pugui arribar a aquesta vivenda, que, com hem dit abans, és un dret constitucional, no? Ahí, mira, per una part fa falta sol urbà i sol industrial també, encara que avui parlem del i ahí, pues bueno, algo de la solució ho tindrem quan aprovem per fi el pla general, que ja està en les últimes fases. Estem, bueno, jo crec que en les últimes fases per poder aprovar-lo, i al hi haurà més sol, evidentment, hi haurà més possibilitat de construcció de tot tipus de vivendes, eh? Pues ja, si algú té per fer vivendes de luxe i tal, pues vale, però també vivenda de protecció pública, que feia molts anys que no s'entraien, no? I si disposem de sol, pues jo crec que és moment de tornar a recuperar allò de les vivendes de protecció oficial, tal, ben regulat i que realment siga accessible a tot el món. Mm. Jo crec que hem d'anar ahir, no? A tindre sol urbà i, per supost, un part important d'aquest sol destinar-lo a vivenda en algun tipus de protecció per evitar aquest preu excessiu i que sigui assequible pues, a totes les persones.
Seria prioritari per a l'Ajuntament que tornara a eixa construcció de vivenda pública i de protecció oficial? Vull dir, se podria construir del que siga, però si se pot de pública, millor, no?
Sí, Claudia, jo crec que sí, perquè evidentment les empreses constructores estan per a guanyar diners, no? I si el sol està car, evidentment tindran que vendre les seues vivendes per poder guanyar-se la vida, pues, a un preu jo crec que més alt que baix de la forma que està tot avui en dia. Entonces, jo crec que la forma de que siga assequible a tot és facilitar aquestes condicions de tipus públic, no? En unes limitacions per a que hi ajudes als compradors també, no? Ajudes en forma de, pues, no sé, com antes te subvencionen part dels interessos i tal, facilitar l'accés a la hipoteca, no? Als bancs, buscar les formes d'ajudar, però evidentment a part de la vivenda lliure, que evidentment que està, perquè estem en una societat pues de que està l'activitat privada existeix i bueno, doncs llocs de treball i tal, però també la part pública que hi hagi una part important de vivendes que siguin assequibles a tot el món.
Hem estat escoltant, bueno, des de fa un temps el tema del Pla Viu, escoltant però per a saber una miqueta en què consisteix, si ens podria explicar vostè, pues això, què és el Pla Viu?
Bé, el Pla Viu és un pla que va traure depèn de la Conselleria de Benestar Social, la Secretaria Autonòmica de Vivenda, i al poc d'entrar en el govern, pues va crear este model, no?, de buscar sòl públic dels ajuntaments que el pogueren cedir a sòl propietats d'ajuntaments urbanitzables, no qualsevol, tenia que ser urbanitzables, urbanitzats, i posar-los al servei de la conselleria, i bueno, la conselleria establiria un poquet les normes, o trauria licitació a licitació i aquestes construccions d'aquests pisos, unes condicions molt concretes, i seria la pròpia empresa constructora dins de la licitació la que s'encarregaria bé de la venda en les condicions que establisca el concert, el conveni, i també el règim de venda o de lloguer. Uh-huh. Retornant una part, com si fos un canvi d'obra, retornant una part d'aquesta construcció als propis ajuntaments. Bàsicament consisteix en això, el Pla Viu. Uh-huh. En el cas de la província de Castelló, pues bueno, és la reunió que vam tindre l'altre dia, va entrar Castelló Ciutat, on ja estan en marxa un número important de vivendes, i dos ciutats com són Benicarló i Vinaròs. Vam entrar en ese plan cedint unes parcel·les, i ara a última hora s'ha incorporat també Borriana. Entonces som les quatre ciutats que estem en ese pla. Vinaròs i Benicarló estan més avançats, Castelló la que més, perquè és la que va començar. I bé, quin va ser el procediment? Pues com t'he contat, no? Vam veure que teníem unes parcel·les en zona urbana que eren propietat de l'Ajuntament, les van passar la informació a la conselleria ha fet els informes corresponents, per això ens van quedar l'altre dia a dir-nos que havien fet, tots els informes eren favorables, l'informe tècnic, el financer i el de viabilitat, en lo qual estàvem en disposició de tirar avant eixes construccions. Quin és el pas següent? El pas següent és estudiar bé els plecs de condicions. Ens ha facilitat la consellera un model. I en aquests plecs de condicions establir el preu màxim, perquè clar, ells han fet un estudi per a tota la Comunitat Valenciana, no és el mateix el preu del suelo de Benicarló que el de València. Llavors nosaltres tenim que adequar-lo als preus màxims de Benicarló, al tipus de al tipus de gent a la que volem que vagi destinada a aquesta vivenda, i bueno, ja posteriorment, per supost, passar-lo pel ple municipal i que està tots d'acord, no només pel ple, sinó està d'acord prèviament ja els grups, ja ho vam informar l'altre dia a la Junta de Portaveus, i bueno, si ja estigui tot en ordre, molt pront es posaria la licitació de la construcció, molt pront es parlen de març, abril, lo qual part important, la que ens vam quedar a la reunió, és que un percentatge important anirà destinat sí o sí a persones joves. Vale? Estaran reservats a persones joves. Si no se complís el cupo de persones sol·licitants, pues això passaria a la resta, però de moment hi ha una reserva per a persones joves. La resta, pues nosaltres pensem, hem estat parlant també l'altre dia en Junta de Portaveus, pues que té que ser a famílies pues a famílies normals i corrents, no? Que tinguin, bueno, unes condicions econòmiques que no necessiten, va, que són famílies normals.
Sí. Les condicions seran clares, sí, n'hi haurà requisits, sí, i d'aquest tipus.
I bàsicament, ara mateix, una vegada ho parléssim, serà estudiar aquest preu màxim de la vivenda, perquè no estaria, no seria de recibo que per comparar preus de Benicarló i València, pues al final un se compra el preu així i li sortiria igual que la vivenda lliure, perquè per això és vivenda de protecció pública i en uns terrenys cedits per l'Ajuntament. Entonces, té que ser un preu raonablement més baix que el de mercat. I bueno, també volem demanar a la conselleria, sé que estan mirant algo, però que també estudien algun tipus d'ajuda a l'hora del pagament o de la financiació.
Molt bé.
Bàsicament, segurament m'he dit algo, però bàsicament és aixina com t'he explicat.
No, la veritat és que jo crec que ara hem pogut entendre una miqueta més en què consisteix eixe pla, i també a quines persones anirà destinada a aquest tipus de vivenda. Que també preguntar-li, senyor alcalde, quins són els terrenys que cedeix Benicarló al Pla Viu?
Pues són dos terrenys que estan al costat pràcticament del col·legi d'Àngel Esteban. Estan per la zona de l'antiga Nacional 340. En realitat són tres, encara que dos d'ells estan junts i ens han demanat d'unificar-los en una sola parcel·la, i són un total d'uns 2.000 metres, 2.000 metres quadrats. Ahí evidentment no serà tot construcció, ahí hi ha una part que és construcció, però també hi haurà zona comú, zona verda, jardinets, o sea, no serà ahí dos moles de, sinó que més bé serà
una
edificis més bé menuts que grans.
Molt bé. També una cosa que és important recalcar és que moltes voltes amb el tema de vivenda pública, de protecció pública, la gent com que pot, per estigma i prejudicis, pot pensar que no serà, no seran uns edificis decents, inclús. Quina tipologia de vivenda serà la que es construirà? Pot avançar algo? O sigui, com sí. Serà més o menys?
No, a veure, serà vivenda absolutament digna i de qualitat. O sigui, entrarà dins de la licitació, pues, ja entrarà també, pues, els materials, etc. Sí que hi ha una limitació de dimensions. Mm-hmm. Te parlo, bueno, ja ni de memòria, perquè no és de memòria, és més o menys les que van destinats als joves són algo més menudes.
Ah.
Són algo més menudes. I la, saps que les vivendes de... Bueno, saps, no sé, informo per la gent. No? Esta protecció pública té uns anys de protecció, diguem, mm-hmm. no? O sigui, una persona que compra una vivenda d'aquest tipus no la pot vendre l'any següent a preu de mercat. Hi ha uns anys que té que estar, que continua protegida, i al cap de, no sé si són 15, 20 anys, 900, ja sí que se pot alliberar, però mentre no se pot fer negoci en aquestes vivendes. En el cas de les vivendes joves, que són un poquet més menuts, el temps de... perquè també se puguen emancipar i puguen fer la seva vida, el temps de lliberació és més menut. Mm-hmm. No te sabria dir quan, però potser pues, 5 anys o 7, ja se poden liberalitzar i ells, pues, potser vendre-ho i poder accedir hi ha una altra vivenda més gran. El cas dels jovens són més menys, i el cas de les altres vivendes, pues, són vivendes també d'una dimensió, no xicotetes, però no són grans vivendes, pues, almenys són de 80 metres o una cosa així. Això també m'he marcat per la normativa. És a dir, no t'ho puc dir exactament perquè aquest tema no el sé. En quant a les dimensions, en quant a les qualitats, té que ser vivendes de qualitat, claro, com qualsevol altra vivenda. Que de fet, ja els casos que conec jo de quan se fien fa lo millor 20 o 25 anys ja eren vivendes absolutament normals, simplement que tenien eixes ajudes o eixa facilitat per a l'accés a les persones que ho necessitaven. Però la qualitat de les vivendes és...
És una, com ha de ser una vivenda.
Sí,
és que sempre n'hi ha molt d'estima amb el tema de protecció oficial, i és que s'ha de diferenciar també que és simplement una ajuda precisament per la situació que tenim amb la vivenda, no és menys vivenda, per dir-lo d'alguna, d'alguna manera.
Tinc en compte que el constructor se troba en uns terrenys. O sigui, ja és un desembols que no té que fer, en el qual se troben uns terrenys, el que són les qualitats i tot el material té que ser... la que toque,
Efectivament. I també interessant el que ens ha comentat, el tema de la protecció per a... o sigui, a la durada de la protecció en les vivendes de joves, perquè sí que és cert que ells, o per treball o per estudi, sempre se mouen més, i també per aquesta possibilitat de, en el moment en el que ja s'estableixen, poder accedir a una vivenda més gran, perquè encara les queda temps per a poder accedir a altre tipus de vivenda.
Sí, exacte. Es tracta d'això de facilitar-los, una vivenda més menuda, assequible, més assequible econòmicament, però pensant en que ells tenen que tiraran per avant i, bueno, en un moment determinat, doncs, potser ja, com tu dius, necessiten anar-se a una altra ciutat, necessiten no tenir que estar amarrat durant 15 anys a una vivenda. Entonces el temps de liberació és molt més menut.
Molt bé. S'ha anunciat que alguns espais d'aquestes construccions revertiran en l'Ajuntament. S'ha pensat alguna utilitat per als espais que reverteixen a l'Ajuntament?
Sí, bé, ahir sí que ho hem estat parlant, hi ha diverses possibilitats que es tenen que estudiar també per part de, inclús urbanísticament, no?, d'urbanisme, que és si els baixos poden utilitzar-se com a vivenda, el qual tindria més vivenda, o si no, seria com a locals. Entonces, bueno, si foren locals, pues al millor alguns locals, els baixos, per a poder fer sempre per activitat social, perquè ho marca així el Pla Viu. Però també valorem la possibilitat de quedar-nos en algunes de les vivendes per utilitzar en casos d'emergència. Tindré ahí unes vivendes disponibles, pues, en cas de que, jo que sé, que una família tinga un problema, un derrumbe, com vam tindre fa un parell de mesos a una casa, no?
Sí.
I la persona que vivia allí pues no sabia molt bé on ubicar-la, pues, o una família, jo que sé, o sea,
tindre un incendi domèstic, també, però que te carrega la casa.
Aquesta possibilitat l'han valorat també, no?, de tindre unes vivendes vivendes disponibles en cas d'emergència.
La veritat és que és molt bona possibilitat, jo crec, que és una cosa que certament... Li soc sincera, tampoc havia pensat i crec que és molt necessari perquè coses d'aixes poden passar i n'hi ha que tindre espais també per a la gent que tingui algun problema amb la seva vivenda i que se quede sense ella i tinga un espai per a poder pernoctar fins que s'arreglen les coses. Ja que parlem de vivenda, en el casc històric existeixen moltes cases de planta antiga que tenen deficiències serioses a les façanes i també fins i tot estructurals, i des de fa anys es parla d'un pla de rehabilitació per a eixa zona. Dins de l'equip de govern, hi ha alguna estratègia per a fomentar la recuperació del casc històric o afavorir eixa recuperació?
Sí, Clàudia, hi ha un pla de recuperació del casc històric. Uh-huh. El porta el meu company Juan Bosco Alsorlí, des de l'àrea d'urbanisme. Crec que el va presentar fa alguns mesos. Uh-huh. Sé que està aquest pla i jo crec que s'està treballant. Ja ens va parlar que era a mig termini, o sigui que n'hi havia que anar fent poquet a poquet, però existeix aquest pla i la intenció de l'equip de govern, encapçalar en aquest cas la iniciativa per Juan Pasqual Sorli, és de tirar avant aquest pla, perquè tenim un casc antic molt bonico, la veritat és que passes pel carrer Ample, pel carrer Major, és unes cases que valen la pena i que donen pena perquè, evidentment, perquè lo bonico que podria ser i bueno, jo crec que és interessant abordar este tema. Perquè, bueno, fija tu en tota la gent que mos ve, en els actes que fem, no? Ho hem vist en la carxofa, en el tema de Nadal, de Papà Noel, la gent va moltíssim pel carrer, sí. Tenim els edificis, l'edifici gòtic, la presó, que la gent passeja moltíssim, i si aquests carrers pogueren estar un poquet més decents, pues seria un atractiu més per la gent que es visite.
I també seria també donar la importància a aquest casc històric i també com no saturar tant algunes zones com poden ser la part més costera o així, també poder gaudir d'altre tipus d'oci que no siga sempre el mateix i poder gaudir de, jo que sé, simplement passejar i veure pues això, el carrer, l'edifici gòtic, la casa tradicional Benicarlanda.
Sí, que és el que oferim quan anem per ahí, quan ens pregunten, i a Fitur i tal, és aquesta oferta de ciutat mediterrània, però tranquil·la en qualitat de vida. Tenim la mar, tenim unes platges meravelloses, però al mateix temps tranquil·les i la ciutat és tranquil·la, i el que oferim és qualitat de vida, cultura i tradició, i gastronomia, per supost, però la cultura és una de les coses, de les ofertes més potents que té Benicarló.
Sí, és una de les coses que més destaca, sempre se parla molt de la part gastronòmica, òbviament, damunt que ha crescut moltíssim, però la part cultural també a Benicarló és molt important, perquè tenim festivitats molt úniques, Sant Antoni, per exemple, si m'ocorreix, o les pròpies falles, que són les falles més al nord de la Comunitat Valenciana, aleshores també n'hi ha que potenciar eixe turisme cultural que desestacionalitza també, sí. Jo crec molt. Finalment, per a tancar aquest tema, quin missatge llançaria a la ciutadania que està enfrontant dificultats per a aconseguir eixa vivenda assequible?
Pues que entre tots mos tenim que posar les piles, tenim que favorir el que no se disparen dels preus. Claro, qui té una vivenda per alquilar i veu que està cobrant 500, però el del costat li estan pagant 600 i t'ho busca tu també, però el que fa és pujar-lo, no? Però n'hi ha que reflexionar un poquet, no? I pensar en que tots els que ho han llogat i tenen la seva vivenda també han passat a lo millor les seves dificultats al moment de trobar-la, i que siguin un poquet empàtics, no? En les persones que busquen lloguer, no? Sobretot ja dic els joves, que és que necessiten tirar per avant i no estar tota la vida donant explicacions a casa de ells, i que no, 30 i pico d'anys i és que surto avui, és que, pues, no sé, és veritat, encara que no, però els pares, hi ha una sanat, ja no sé què, no, escolta, ja no.
Sí, ja.
A part d'altres coses, no? A part de
voler deixar de independència, de fer la teva vida, però sí que és cert que continua passant el tema de... I també és que anímicament per als joves és com estar molt estancats, sí. I com que no eixir de ni de la teva zona de confort, que acaba sent de disconfort perquè vols eixir ja. Aleshores també anímicament jo crec que això afecta i és molt important.
Crec, importantíssim.
També recalcar-lo. Senyor Cerdà, ara sí, finalment, avui és, com bé hem dit fora de micros, avui és el Dia Mundial de la Ràdio, avui és dia de festa en casa nostra, anem a treballar de valent com sempre, però bueno, avui és el Dia Mundial de la Ràdio, i res, m'agradaria preguntar-li tele o perquè és important que existeixen emissores com Ràdio Benicarló de proximitat i locals que apropen informació a la ciutadania i perquè és important Ràdio Benicarló ací al municipi.
Bueno, jo primer que res vull felicitar tota la gent de la ràdio, no, per este dia. La ràdio ens ha acompanyat des de sempre, jo recordo, jo i tots els que ens escolten, no? Però jo recordo pues, des de l'època d'estudiant, sempre la ràdio sempre ha estat ahí i sempre estarà. Antes recordem una cançó, no?, que va sortir fa del vídeo Mató a l'estrella de la ràdio, i totalment se va equivocar perquè la ràdio no sols va continuar, esta cançó és dels 80 o per ahí, o dels 70, no sé, i la ràdio no sols ha subsistit, sinó que està cada vegada millor. La ràdio de les emissores locals, pues mira, és un luxe que tenim a Benicarló, no poder tindre este mitjà de comunicació proper que mos explique al moment les notícies de casa nostra. Per exemple, quan la Dana vau fer una labor importantíssima, una labor de comunicació, una labor social, que era pues, una, a part de les redes socials éreu vosaltres els que esteu transmitint contínuament les indicacions i com estava la situació a Benicarló, no per ahir a altres llocs. I bueno, pues esta possibilitat que tenen totes les associacions de vindre ací, explicar les seues accions, nosaltres que podem vindre ací també a explicar el treball que fem a diari, les tertúlies que fem en el resta de grups, és una forma de transmitir el treball que s'està fent a l'Ajuntament, que al final al cap nosaltres també estem al servei de la ciutadania i tenim que explicar-los un poc quina és la nostra missió. Doncs a mi me pareix les emissores municipals, me pareix que són una ferramenta important pels que tenim la sort de disfrutar-la i no res, jo us dono l'enhorabona per estar ahí i per molts anys més.
Moltíssimes gràcies, senyora alcalde, ha sigut un plaer tindre-la a Ràdio Benicarló amb nosaltres, estarem molt pendents de com avança este pla viu ací a Benicarló amb una tasca molt important que és fer la vivenda assequible pels joves i per les famílies que tenen menys possibilitats, que ara la veritat és que són totes, tal com estan les preus, però sobretot el tema de la gent jove que tinga una miqueta d'esperança, que bueno, se podran fer coses amb el tema de la vivenda. Moltíssimes gràcies i que passin molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, igualment, Laura.
Radio Benicarló, notícies. Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació, Ajuntament de Benicarló. T'agradaria formar part de la comissió de festes? Presenta una instància al Registre General de l'Ajuntament. Si tens il·lusió i ganes de treballar per les nostres festes, no t'ho penses. T'esperem.
Ràdio Benicarló. Som la teua veu.
Veus de casa, pensat i fet.
Hola, hola, hola.
Amargura. Mira, ¿dónde estás? Que no te veo por aquí. Buenos días.
Hola, Ana, ¿qué tal?
Otra vez te tengo por teléfono.
Ay, es que no, y me has hecho ghosting toda la semana.
¿Qué dices, tía?
Sí, sí, sí. Desde que nos hemos puesto ya cara, ya pasas de mí.
No te he hecho ghosting, Cari, si yo te he estado preguntando por tus cositas. ¿Por qué? ¿Cuántas cosas me has preguntado tú a mí? ¿Me has preguntado qué tal estoy?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntame.
Yo bien, Cari, que siempre estoy bien.
Ya lo sé, ya lo sé. A ver, pero en nada nos volvemos a ver.
Ay, qué nervios, la semana que viene te tengo aquí. O sorpresa. Sí.
O sea, la intención, claro, la intención es esa. Ya sabes que la vida luego da muchas vueltas, pero yo quiero ir porque además te lo debo, porque en la semana pasada te dejé tirada y sí, aparecí de sorpresa, claro, pero eso no puede ser así.
No es suficiente, ¿no?
No es suficiente. Not enough. Bueno. Pero bueno, tú entonces bien, ayer te vi una historia que estabas de mascarilla, de skin care, de, ¿no? ¿No fue ayer?
Sí, ayer, porque me he comprado yo un gorrito para mis rizos. Para dormir y que mis rizos estén intactos a la mañana siguiente.
Oye, pues si te funciona me dices, porque mi pelo es muy salvaje también.
Claro, yo te lo digo, no hay nada mejor que dormir con un gorrito de seda.
Pues mientras tú estabas con tu... Bueno, que yo sé que aquí llevamos horarios locos, todo el mundo, pero yo salí ayer de trabajar a las 8:30 y hoy a las 7:30 ya estaba otra vez en el despacho. ¿He dormido de mal?
Ay, Dios.
Es que al final cuando no tienes ese ratito de desconexión, porque no han pasado ni 12 horas entre jornada y jornada.
Claro, mujer.
Eso es horrible.
Eso es horroroso.
Eso es horrible.
Eso es como un día, o sea, como que no ha acabado aún el día de ayer, es como no has dormido, es horrible.
Claro, entonces no desconecto bien.
Este fin de semana te vas a tener que coger la furgo e irte muy lejos para superar esto, me parece a mí.
Sí, lo que pasa es que mi perra está de reposo absoluto.
¿Y eso?
Pues el fin de semana estuvo cojeando, lleva un mes cojeando de una pata, pero como no de continuo, y este fin de semana ya te venía andando con la pata coja, el domingo unos lloros, no se dejaba tocar, bueno, y entonces el lunes la llevé al veterinario, le hicieron unas placas, no tiene nada... Pero le pincharon, le han dado medicación y me han dicho que esté de reposo y con la medicación una semana, aunque ya le veas que no coge, tú sigue. Y si vemos que en una semana sigue igual, pues que la vea el trauma.
Madre ¿Tú te mía, crees? ¿Tú te esto? ¿Crees con el tema de los perros, tía?
Son como hijos.
Literal. Estábamos dependientes de ti, total.
Sí. Digo, madre mía, como sea un esguince o algo y la tenga que tener controlada todo el día, ¿cómo le digo yo a mi jefa que tengo que quedarme en casa? ¿Cómo concilio yo esa vida?
Imposible.
Con un perro. Imposible. Claro, es que aquí las mujeres solteras y sin hijos no parece que no tenemos vida que conciliar, ¿no?
Ya, tía, sí, eso ocurre a veces, ¿no? Cuando le suben el sueldo a la gente que tiene hijos y a la que no, es como, uf, que es justo, no es justo. Por un lado lo entiendo, pero por otro lado no lo entiendo. ¿Es complicado eso?
Sí, no, y luego, a ver, mira, las jornadas reducidas, que a mí, es que yo quiero cogérmela porque no puedo. Claro. Es que me encantaría.
Claro.
¿Sabes? Porque a lo mejor tienes otros proyectos de vida que tu trabajo no te permite hacer porque estás 12 horas diarias trabajando.
Exacto.
Y, ¿sabes? Y luego, por ejemplo... Navidades. ¿Tú sabes la de regalos que tengo que hacer yo en Navidades? O sea, si yo no me caso, si no bautizo a nadie, si no tengo pareja, si... pues yo en Navidades me arruino.
Totalmente, te entiendo 100%, yo también tengo 4 sobrinos y esto es duro.
Exacto, claro. Y yo recibo 3 regalos, 1, 2 y 3, ya está. Y hago 8.
Claro.
Que esto, a ver, no quiero ser materialista, pero no sé, una pues está todo el año trabajando, está todo el año pues siendo una mujer empoderada y un poquito de un detallito, pues le gusta.
Claro, que esos niños crezcan ya, que se pongan a producir y que te hagan ya tus regalitos que tú te mereces.
Claro. Si no, el año que viene una carta de los reyes, vamos. Los reyes no existen.
Hombre, y una bola de carbón como su cabeza.
Pero bueno, es que a ver, esto ha venido así un poco pues porque divagamos, Ana.
Sí, son bromitas.
Pero sí que es cierto, sí, que esta semana, bueno, el domingo en concreto, que estaba leyendo así un poquito de artículos sobre cosas así del trabajo y todo esto, pues llegué a un artículo que me dejó un poco boquiabierta y quiero saber tu opinión.
A ver. ¿Vale?
El titular era... Decía esto, las mujeres jefas caen peor que los hombres jefes.
Hombre, es que esto es fuerte.
Hombre,
es que esto es fuerte. Sí, ay, sí. Es que entran no ahí muchas cosas en juego, ¿eh?
Dime.
¿Que no a vas ver, a ser tú? ¿Qué?
Dime.
No, digo que ahí entran muchas cosas en juego, desde, pues evidentemente, que el hecho de que una mujer te mande hiere muchos egos a veces, ¿sabes? Entonces ya solo por eso ya te cae peor. Y por otro lado también está las mujeres que adquieren estos roles masculinos de super jerarquía, ¿no? De super de super jefa de alguna manera y pues que también es duro, ¿no? Entonces entrar ahí en juego si se confrontan las dos ya es como una bomba explosiva, pero vamos, yo creo que es una cosa más social que una cosa que sea así, ¿no? Que sea un dogma de las mujeres jefas caen mal y punto. Bueno, pues creo que habría que analizar, ya, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa?
Claro, sí. La cosa es que empecé a investigar un poquito más y llegué a un estudio que se llama Estudio Heidi Howard, ¿vale? Que la primera vez que se hizo fue en 2003, ¿vale? Y está basado en Heide Roizen, que es una empresaria de éxito real, o sea, es un caso real. Pero este estudio de Heidi Howard lo que hacía era asignar a diferentes estudiantes la historia de Heidi,
¿sí?
Y a otros estudiantes la misma historia pero con el nombre de Howard,
vale,
para ver si teniendo el nombre de una mujer o el nombre de un hombre cambiaba un poco la perspectiva de los estudiantes.
¿Y de qué iba la historia? Entonces, o sea, ¿era Heidi la Heidi que conocemos o era otra historia?
No, era una empresaria, vale. O sea, un caso real que se llama Heide Roizen, no sé si se pronuncia así, no sé de dónde es esta mujer. Pero bueno, era un caso real, pero en el estudio que quisieron realizar, primero en 2003 y luego en 2015 lo volvieron a hacer, pues cambiaron los nombres y así pues cómo lo evaluaba la mitad de la clase y cómo lo evaluaba la otra mitad de la clase, ¿no? Muy según bien. El nombre que, pues mira. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando los estudiantes que tenían el caso de Heidi, ¿no?, de la mujer, pues no les gustaba. No les gustaba porque, bueno, era una persona más egoísta, más fría. Y en cambio, cuando era Howard, lo veían un buen líder, trabajador, comprometido. Porque, claro, es lo que relacionamos, ¿no? Con una... ¿Sí? ¿Has visto?
Sí, sí, sí. O sea, qué curioso, pero es así. Y ahí está el género. Y a veces cuando... hablamos, ¿no?, de feminismo y demás, bueno, pues en estos casos se ve claramente, ¿no?, que si por el simple hecho de ser mujer ya te chirrían las cosas o ya no lo ves con claro. Los mismos ojos y ostras, es curioso, ¿no?, cuanto menos.
La exigencia a una mujer es el triple que a un hombre, sí. Y eso lo sabemos. Véase el caso del vaso de agua que dijiste el otro día.
¿Cómo era?
Uy, el chico del vaso de agua de...
¡Ay, Tomina. Sí, es verdad! Sí.
Claro, entonces, si les exigimos tan poco, que es lo que decíamos el otro día, pues en el trabajo pasa lo mismo. O sea, bueno, todo esto que el caso este que te contaba, antes de mezclarnos con lo otro,
¿sí?
Bueno, pues es hay un término para ello que se conoce como prejuicio inconsciente de género, ¿vale? Ajá. Que es que nos condiciona... sabiendo qué género tiene la persona, ¿no?, y basándonos en estereotipos. Al final tú a una mujer la ves pues a lo mejor más cuidadora, más sensible, más empática, a un hombre lo ves más impulsivo, más decidido a nivel laboral, ¿no? Y son como estereotipos que tienes asignados a un género u otro. Entonces, cuando es la mujer la que traiciona esas expectativas y en vez de ser más cuidadora, más sensible, más empática, pues es ambiciosa o con hambre de poder, pues oye, no nos cae bien. O incluso, a mí me ha pasado en mi círculo cercano laboral, que ellas cuando han ascendido las he visto cambiar incluso.
Sí.
O sea, pero no por nada malo, sino porque creo que tendemos a creer que si yo mantengo esta personalidad que tengo yo, pues social, amable o que me ponga a charlar con todo el mundo, pues que no voy a tener el mismo respeto como jefa, ¿sabes?
Uh-huh. Sí. Podría ser, ¿no? Que adquirimos, pues eso, esa actitud del lobo de Wall Street de repente, cuando sin ser nada de eso, ¿sabes? Uh-huh. Quiero decir que estás trabajando en una empresa estupenda, pero que estás aquí en España con solecito, tititi, ¿no?
Hombre, claro. Es que, y luego también ver cómo mis amigos o compañeros cuando ascienden no les veo ese cambio en su personalidad.
Claro.
¿Sabes? Ellos pueden seguir siendo los que están ahí en la máquina de café de charraeta media hora riéndose, se ríe la gente con ellos, pero tú tienes que coger una presencia más altiva.
Bueno, por el hecho de demostrar que mereces estar ahí, que no te han ascendido por tu cara bonita, sino que realmente lo mereces, y que cuando por mucho que demuestres que lo mereces, siempre tienes que seguir manteniendo que lo mereces, para no puedes flaquear en ningún momento, ¿sabes? Siempre es como el miedo al comentario este, ¿no? Horroroso, que bueno, ya nos podemos imaginar todos y todas, ¿no? Cuando una mujer asciende, siempre tiene que haber un motivo detrás, ¿no? Parece que no puede ser por su propio pie, por sus propios medios.
Sí, sí. O sea, yo he llegado a oír, bueno, que la habrás oído tú también, o sea, comprar las rodilleras.
Sí, cosas de esas. O sea, no hace falta comentarlo porque literal.
Sí, sí, pero bueno, que es que lo tienes que oír. Y al final, a mí es que me hace mucha gracia esa frase en la canción de Nebulosa, la canción de Zorra, que yo soy muy pesada con esta canción, pero es que tiene frases que son para tatuarse, porque ella dice, cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco.
Claro, exacto.
Y es que es tan real lo que nos pasa con eso. Mm. Sí. Porque además luego, las mujeres nos sentimos súper culpables cuando decimos que no, que eso también es arraigado de otras cosas.
¿A qué te refieres? La culpa, ¿no?
O sea, es exacto. O sea, la culpabilidad que siento cuando digo en el trabajo no llego, o no puedo, o no puedo mirarte esto ahora, es que me come por dentro.
O sea, lo entiendo totalmente, pero bueno, forma parte un poco de lo mismo, ¿no? De esta cosa, de este género que nos persigue, ¿no? Tanto a un sexo como a otro, ¿no? Pero esto siempre. Pero a nosotras es como un yugo que tenemos encima de nosotras, ¿no? El hecho de, bueno, y la culpa en todas las cosas que tengan que ver con nuestros deberes y obligaciones, que intrínsecos, ¿no? Que nos vienen dados, parece. Hace, vamos, una parte de nuestra personalidad a veces, y la verdad es que es horroroso vivir con eso.
No, totalmente. Es que el sentimiento de culpabilidad, y bueno, viene arraigado de pues muchas cosas que nos hemos tenido que encontrar, y el decir que no se nos ha hecho sentir muy culpable cuando hemos dicho que no a algo. Entonces yo creo que eso nos lo hemos llevado inconscientemente a muchos ámbitos de nuestra vida, entre ellos el laboral, y tenemos como un sentimiento de culpabilidad cuando no llegamos a algo, que claro, no puedes vivir con eso, y eso se tiene que trabajar todavía, ¿eh? Porque yo a día de hoy todavía lo siento en el trabajo, que cuando digo que no, me siento hasta mal cuando son las 5:15 y me tendría que haber ido a las 5, y me vienen y me piden otra cosa, y digo, es que me tengo que ir ya, va, por favor, que tardas nada, 20 minutos, y me quedo.
Claro, o sea, y tampoco ha hecho falta nunca que nadie te diga, ah, mira, tú no puedes decir que no a nada, ¿eh? Ah, mira, tú tienes que decir que sí, tienes que ser complaciente. No hace falta que nadie te haya venido a decirte explícitamente esto. Pero tú lo ves en las actitudes de las mujeres que tienes a tu alrededor, lo ves en la manera que, pues eso, que tienen las mujeres de comunicarse, de socializar. Y poco a poco lo absorbes, ¿sabes? Y esto es lo dangerous, ¿sabes? Evidentemente, cuando hay casos así, ¿no? En los que te obligan o te coaccionan a determinadas cosas, esto es intolerable. Pero esto es muy visible y es fácil de identificar. Pero esas cosas, que tanto ocurre con esto que estás comentando como con otras miles de cosas que están por debajo, están en silencio, están ahí y no sabes ni cómo han llegado a ti. Y cualquiera te podría decir, no, mira, di que no, claro que sí, di que no pasa nada, di que no. Eres libre de decir que no, evidentemente nadie te va a despedir ni a dar con un látigo si dices que no. Pero es una cosa que va más allá, es como mucho más profunda.
No, sí, es que al final todo lo que nos pasa, o un mínimo pensamiento que podamos tener, al final viene de algo que siempre es mucho más profundo. ¿Sabes? Y nos pasa en el día a día. O sea, si yo hoy te doy una mala contestación, no es por algo personal, tuyo o mío. Es porque me viene de algo que a lo mejor llevo una semana fatal, que llevo una semana sin dormir. Todo viene siempre de algo mucho más profundo y de algo muchísimo más allá, y con los estereotipos pasa lo mismo. A mí, por ejemplo, es que el otro día me iba recopilando, ¿no?, ejemplos. En general, cuando yo estaba en el colegio instituto, ¿vale?, que esto va un poco relacionado a veces con las mujeres jefas que son de otras generaciones, a veces las veo incluso más machistas que con nosotras que con ellos. O sea, yo en el trabajo tengo mujeres por encima de mí con bastante diferencia de edad y son machistas. O sea, a ti te machacan y al otro no.
Que también habría que analizar esto, ¿sabes? Seguramente no sea sea género también, ¿sabes? Seguramente sea también pues como esta lucha de que otra mujer se pueda pues comparar contigo, el hecho de pues también un poco de inseguridad al respecto, ¿no? De no poder tratarnos como iguales por este miedo que siempre ha habido de la guerra entre mujeres, de ¿sabes? Que todo siempre va más allá, como decías.
Claro, pero es que yo creo que ahí también viene muy ligado la exagerada exigencia que tenemos con otras mujeres. Porque, por ejemplo, aquí me vienen dos cosas. Primera, a una madre siempre le vamos a exigir mucho más que a un padre. Hija.
Por descontado. Sí. Esto es así. O sea, nos centramos muchísimo en que nuestra madre una vez, un día, no nos dejó salir, no sé qué, y no nos centramos en cómo nos hemos relacionado con nuestros padres durante toda nuestra vida, qué conversaciones hemos tenido y qué no hemos tenido, qué miedo hemos tenido o no hemos tenido. Y quiero decir, y ahí hay mucho, muchísimo.
Claro.
Muchísima amiga hay ahí.
Y en películas, series, cuando el padre es el que abandona, está igualmente mal, pero muy pocas veces se ve el caso de que es la madre la que abandona, porque bueno, eso no lo podríamos perdonar por nada del mundo.
Eso es una cosa antinatural, ¿no? Prácticamente.
Sí. O sea, una madre, o sea, cuando es madre, ya no es mujer, es madre. O sea, la exigencia que tenemos con las madres es exagerada. Entonces, ahí ya va esa exigencia que siempre tenemos hacia las mujeres, muchísimo más que hacia los hombres, porque también es lo que decíamos el otro día cuando hablamos de las red flags, porque a veces es que les damos medallitas cuando lo que hacen es súper simple. Y luego, también, esto, lo que empezaba a decir antes, lo veía mucho en el instituto o en el colegio, que cuando era el alumno, pues el gamberro de la clase, a la profesora incluso le hacía gracia, se reía sus gracias. Sí, le echaba de vez en cuando la bronca, pero la veías ahí por lo bajo que le hacía gracia, que le cogía hasta cariño. Cuando era la niña, te cogían una manía las profesoras, que yo eso lo he visto, que digo, o sea, yo he visto a compañeras, las profesoras, o sea, decirles de todo delante de la clase, pero exagerado, y a ellos un cachondeo. Entonces, eso es machismo. Eso es por qué me estás exigiendo a mí solo por el simple hecho de que soy mujer. Entonces, como soy mujer, no me pega que sea mala estudiante o que esté hablando en clase, en vez de estar centrada, focalizada, porque nosotras somos mucho más centraditas que ellos por lo general. Es otro estereotipo del que, pues, tantos que hay, como estábamos diciendo. Entonces, hay machismo también entre nosotras en estos detalles.
Sí, totalmente. Quiero decir que desde pequeñas, que esto no nos salvamos nunca, ¿sabes? De esto, desde pequeñas nacemos mujeres y por el hecho de ser mujeres, pues nos ocurren cosas, ¿no? Y igual que estamos hartos de repetir, ¿no?, que no hay cosas de chicos y cosas de chicos, no hay ropa de chicos y cosas y ropa de chicas, pero de alguna manera sí hay cosas de chicos y cosas de chicas, porque desde pequeños, si por ejemplo lo que tú comentas, eres pues más payasa en clase, no se puede tolerar, ¿no?, esto.
No se puede. Y bueno, pues eso, yo no soy machista, pero reconozco que pues eso, la exigencia, por ejemplo, no sé si has visto la serie de Valeria, la habrás visto.
He visto una. Valeria, no he visto la última temporada, que he visto que ha salido una, pero esta no la he visto, pero el resto de la serie sí.
Ah, vale, bueno, pues la cosa es que Lola, sabes que su madre se fue porque quería optar por su carrera, por su vida laboral. Y es una figura o es una historia que me parece muy interesante porque no habíamos tenido tantas referencias en una serie o en una película para ver cuando es la madre la que decide irse, no porque no quiera a sus hijos, sino porque opta por otra vida y aún así se le va a tachar de mala madre. Uh-huh. Hasta que ella se da cuenta de que tiene un discurso, tiene una conversación con la hermana de Valeria cuando esta está embarazada, que le dice, es que tú ahora irás al parque y ya no serás tú, serás la madre de tu hija. Y ahí se da cuenta que dijo, que, o sea, cuando piensa, claro, mi madre lo que quería era seguir siendo ella. Y es que hay veces que no te enseñan, por suerte ahora estamos viviendo otro momento, pero que tú puedes ser muchas cosas, puedes ser madre, pero a la vez eres Amira Fernández, ¿sabes? Que una cosa no eclipse la otra. Y si la eclipsa y tú eres feliz, genial, pero que tampoco vaya a eclipsar tu vida si no quieres que la eclipse. Y puedes seguir siendo buena madre y puedes ser buena jefa siendo sensible, siendo empática, siendo cuidadora de tu equipo, sin ser una persona autoritaria, sin tener rasgos a lo mejor que relacionamos más con lo masculino. O si tienes una energía masculina muchísimo más desarrollada, que no se te culpe tampoco.
También eso me parece un arma de doble filo, ¿no? Porque parece que todo lo tenemos que hacer perfecto, ¿no? Ser la mejor madre, ser una jefa súper estupenda que encima trate a todos por igual, ser una amiga genial, tener una vida social de locos. Bueno, uh-huh. Es que tampoco hace falta, ¿sabes? Tampoco hace falta ser ni la mejor madre del mundo, ni la mejor jefa del mundo, ni la mejor... se puede ser también mediocre. Los mediocres al final somos los que movemos el mundo, los que hacemos lo que podemos con lo que podemos y los que la cagamos y lo hacemos bien, pues cuando a veces nos sale de chiripa, ¿sabes?
Ya, sí, a ver, y no, y que tú puedes intentar algo, o sea, por ejemplo, después de este primer artículo que te decía antes, el segundo que encontré es que las mujeres con responsabilidades, o sea, con pues que son jefas. Es que no me gusta nada la palabra jefa o jefe, me parece ya de otra época. Pero bueno, las mujeres líderes tienden a deprimirse más que los hombres. Y yo creo que también es un poco por lo que decías tú. Al final intentas hacer todo sin salirte del cesto. Yo lo he intentado, no veo que no es lo mío, puedes ver que no es lo tuyo, ¿sabes? Lo has intentado, ves que no te hace feliz, pues oye... te encaminas hacia otro lado, que no pasa nada. Es que también parece que cuando probamos algo y no nos sale, o probamos algo y vemos que no valemos para eso, pues ya todo mal, ya no sirves para nada. Es que también la gente es una exagerada y somos unas exageradas. Entonces también ese poder decirte a ti misma, oye, pues mira, esto lo hago lo mejor que puedo y ya está, y hasta aquí voy a llegar, y no pasa nada.
Claro.
Y no sentirte culpable por ello.
Sí, yo creo que relativizar un poco el hecho de pararnos también a observar o pararnos con los pies en la tierra un poco, pues nos puede hacer ver que nada es para tanto, ¿no? Que nada es tan importante y que, jolín, sí. que hagamos lo que podamos, nos rodeemos de las mejores personas posibles y estamos aquí de paso, ¿sabes? Es un poco cuñada la frase, pero es real, ¿no? O sea...
Carpe diem.
No hace falta tampoco...
No falta decir.
Sí, carpe diem, bro.
No, claro que no. O sea, hay que estar... yo creo que hay que aceptarse a una misma y a uno mismo y relativizar, como tú dices... Relativizar cuando te toca en diciembre y enero arruinarte por tus sobrinos... y toda tu familia cuando tú a lo mejor no la tienes nunca, pues oye, lo relativizas, es una época del año, es bonita, oye, voy a estar bien aquí y no culpabilizarnos cuando vemos que no llegamos o que queremos reenfocar nuestra carrera porque vemos que eso no nos hace feliz y ya está.
Claro, mira.
Y dejarnos de estereotipos y ya está.
Yo creo que oye, está muy bien, ¿no? Como conclusión.
Venga, pues aquí nos quedamos.
Muy bien, Amira, muchísimas gracias, como siempre. Ha sido un placer charlar contigo este ratito. Y la semana que viene te espero aquí.
Hombre, ahí estoy. Y ya tengo el tema en mente, ¿eh?
Ay, qué maravilla.
El tema lo quiero hablar en persona.
Qué maravilla, mira, me encanta. Un besito muy grande.
Un besito, chao, chao.
Y amar. Veus de casa, amb Ana Álvarez. T'agradaria ser dama o cavaller de les festes patronals? Si t'interessa qualsevol dels càrrecs de dama o cavaller, dulcinea o tirant, i dama o cavaller infantil, pots presentar una sol·licitud al registre de l'Ajuntament. Tens temps fins al 8 de març. Comencem a preparar les festes i comptem amb tu. Ajuntament de Benicarló. Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació. Ajuntament de Benicarló.
Ràdio Benicarló. Som la teua veu.
Veus de casa, la tertúlia.
Seguim arribant a Ràdio Benicarló i anem a parlar una miqueta de totes les activitats que té preparades per als seus alumnes i també per a nosaltres a dir el Conservatori Mestre Feliu de la nostra ciutat. La veritat és que tenim moltíssim de moviment al Conservatori, com bé sabem, i parlarem d'algunes de les activitats que pròximament ofereixen. En primer lloc, parlarem de la primera activitat, i la primera activitat consisteix en un concert, presentació de disc també, però concert, presentació el proper 7 de març a les 7 de la vesprada. I per què nomeno primer aquesta activitat? Perquè precisament estem escoltant Làgrimes de Buenos Aires, que és una de les cançons que va dins d'aquest disc, que és d'Anna Maria Chiles, amb les obres de Claudia Montero. El disc se diu Evocaciones de la lluvia i eixa serà la primera activitat. Parlarem de totes aquestes activitats, però volia introduir primer la cançoneta que estàvem escoltant, i per a conversar una miqueta tenim amb nosaltres en primer lloc a Raúl Cabanes, vicedirector del Conservatori Mestre Feliu de Benicarló. Raúl, què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bé, bon dia. Pues bé, una vegada més així a Ràdio Benicarló, com sempre, que sempre teniu les portes obertes per a contar totes les activitats i tota l'actualitat del nostre centre.
Perquè teniu moltíssima i tot s'ha de difondre, i nosaltres, com sempre, estem encantats. També tenim a Anna Esteller, que és professora de clarinet al Conservatori, i també la coordinadora d'Igualtat i Convivència del mateix. Anna, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé. Una altra vegada per contar-vos una mica la nostra activitat.
Estem encantats de tindre't així a Ràdio Benicarló amb nosaltres, que feia un tempet que no es veiem i sempre saps que és un plaer. I també tenim a Pili Vinyals, que és profe de guitarra i que jo crec que ens podrà parlar molt bé d'aquest concert d'Anna Maria Archilés, perquè és l'instrument estrella en aquest concert presentació. Bon dia, Pili, com estàs?
Bon dia. Estic molt contenta d'estar així a la ràdio per acompanyar també i presentar el disco d'Anna, que va ser companyera meua, i amb molta il·lusió.
Molt bé, Pili, estem encantats de tindre't així a Ràdio Benicarló amb nosaltres. Doncs això, tenim diverses activitats de les que parlarem, tant aquest concert presentació com un intercanvi musical que tindrà el Conservatori i diferents concerts amb el Conservatori Professional de Castelló. Però primer començarem a parlar d'aquest concert que se celebra una miqueta en el marc del Dia Mundial Internacional de la Dona, que és el 8 de març, però el 7 de març tindrem aquest concert. Anna, una miqueta d'on sorgeix la idea de fer aquest concert presentació d'Anna Maria Archilés?
Doncs del Conservatori, bueno, vam considerar, l'any passat vam començar una activitat que era fer un concert en commemoració del Dia de la Dona. Mm-hmm. Vam fer un concert on tocàvem els professors i les professores del Conservatori obres de dones compositores per a donar-les visibilitat. I enguany anàvem a fer un altre, o sea, va ser una cosa que va funcionar molt bé, va agradar molt, i estem apostant per fer-lo, ojalà podríem fer-lo cada any, però teníem aquesta idea va sorgir l'oportunitat de fer aquesta presentació del disc, perquè Anna Maria és una xica que és d'Almassora, mm-hmm. és prop d'ací, és professora del Conservatori Professional de Castelló, i a més és companya de Pili, la nostra professora de guitarra, i a través d'ella, que va ser el nostre contacte, va sorgir l'oportunitat de poder fer la presentació ací. Mm-hmm. I, evidentment, la vam aprofitar perquè és important, és una guitarrista molt bona, i la obra que... te conto una mica. Mm-hmm. La obra que ha gravat és l'obra de la compositora Claudia Montero, mm-hmm. també una compositora molt important, que també era professora del Conservatori Superior de Castelló. És una compositora argentina, però que se va fincar a València.
Molt bé.
Va morir fa 3 o 4 anys, jove, però és guanyadora de 4 Grammys. Ostres. en algunes composicions, entonces, pues clar, no podíem desaprofitar l'oportunitat de poder fer la presentació així.
Mm-hmm. O sigui, que el disc és que Anna Maria, gran guitarrista, està interpretant les obres d'altra gran, com Claudia Montero, fent una mena també d'homenatge, no?, a la seva figura.
Sí, de fet... Claudia, Anna Maria és una guitarrista, ja de ben menuda era una guitarrista que despuntava, uh-huh. ha fet una carrera de solista, de professora, ha fet gira, vull dir, ha tocat per tot el món i tal. I després ella, com és professora també del Conservatori de Castelló, tenia relació amb Claudia,
molt bé.
Que era... professora de composició del Conservatori Superior de Castelló. Llavors, algunes de les obres que va composar Claudia, les va arranjar, inclús algunes les va dedicar per a que les toque Anna Maria. Ese projecte estava ahí. I una vegada va morir, pues, van seguir en el projecte, diguéssim, de fer un CD que incloga totes aquestes obres arranjades per a guitarra, per a que les toqui Anna Maria.
Molt bé.
I ara ja fa, no sé, des de l'any passat que va començar a traure el CD.
Ostres. Aprofitant que tenim així a Pili, que, bueno, a banda de professora de guitarra al nostre conservatori, ha sigut companya... Bueno, és perquè les amistats com aquestes mai s'acaben, és companya d'Anna Maria. Conta'ns una miqueta sobre ella, per a sí, conèixer aquesta sí. figura una mica més.
Mira, jo a ella la vaig conèixer pues, en el Conservatori Superior de Joaquín Rodrigo de València. Uh-huh. Nosaltres dos vam ser alumnes de la professora catedràtica de guitarra, que es deia Maria Rosa Gil del Bosque. Esta professora, la seva formació guitarrística va ser baix la tutela de Pepita Roca, que ella, Pepita Roca, va ser alumna de Francisco Tàrrega. Uh-huh. Entonces, la vida de Maria Rosa va estar volcada a la guitarra, donant un ànim i un apoyo constant als alumnes. Diguem que va ser una de les pioneres en Espanya organitzant cursos de perfeccionament. O sigui, quasi que, com que aquell que diu, van passar tots per les mans d'ella, no? Mm-hmm. Els professors i els alumnes. Anna Maria, ella va estudiar al Conservatori de Castelló en Manuel Babiloni, que Manuel Babiloni va ser alumne de Doña Rosa. I jo vaig ser alumna d'Isabel Agut, que també va passar per Maria Rosa. I... Mm-hmm. Ella i jo també vam passar per Maria Rosa, vamos. Vam coincidir molt, ella i jo, en els cursos de perfeccionament de la guitarra, perquè Maria Rosa organitzava cada any en el Conservatori de València, tots els anys venia gent de virtuosos de la guitarra, diguem, els mestres. David Russell era en aquella època, quan estava en ella, tots els anys no fallava. Mm-hmm. David Russell, en José Tomás, vam estar, en Roberto Ausel, varios professors, però molt, molt importants, ¿vale? Mm-hmm. Després, Maria Rosa, ella va fundar la Societat d'Amigos de la Guitarra de València, diguem que era la presidenta. Entonces, va mantindre molt viva la veu de la guitarra en València. cada diumenge ella, quasi, bueno, tots els diumenges no, però molt, la majoria de les setmanes, vale, organitzava un gran número de concerts realitzats per grans mestres de la guitarra, vale? Pues venien Manuel Barrueco, Abel Carlevaro, John Williams... Mm-hmm. Però esta professora també va donar l'oportunitat de que participaren guitarristes joves, ¿vale? Que prometien, i entre elles una de les que prometien era Anna, ¿no? Uh-huh. Ella també va fer concert allí a la Societat d'Amics de la Guitarra.
Molt bé.
Saps? I entonces jo la coincidíem allí, coincidíem en les audicions que feien al conservatori. Diem que ella i jo, com a alumnes tocant juntes, no vam coincidir perquè en el plan nostre de l'any 66, en les assignatures no està l'assignatura de conjunt instrumental, uh-huh. ¿vale? Però sí que vam coincidir en tot això que t'estic explicant, ¿vale? Després, pues, vam coincidir també en el certamen internacional de joves guitarristes de Daniel Fortea, en Belloc. Uh-huh. Daniel Fortea també va ser alumne de Francisco Tàrrega. I van participar també en este certamen dos alumnes del Conservatori de Benicarló. Uh-huh. No sé, això ha de ser sobre l'any 2006, calculo, o 2005. Els vaig acompanyar els alumnes i allí estava ella. Uh-huh. Estava Anna, que estava de tribunal del certamen. Uh-huh. Tot això, després com a alumna, què te puc dir uh-huh. com a alumna? Pues para mí era un excelente y brillante guitarrista. Yo la consideraba una virtuosa de la guitarra. De las que conocía, era la mejor de todas las alumnas. Andaba avanzada un curso más que yo y ella va a obtener la matrícula de honor y el premio de fi de carrera.
Ostres, o sea, que sí. Una guitarrista que despuntaba desde el principi. Y también, Anna, una cosa interesante que ha dit Pili es el tema de les oportunitats que també n'hi ha que donar-los a la gent més jove que després despunta, perquè per exemple en l'àmbit de la guitarra, jo que sé, com que les coses estan com molt establertes, també com que moltes voltes costa, sobretot quan parlem de guitarra clàssica i aquestes coses, com que estan més establertes i costa una mica més eixir, però és oportunitat, oportunitats pels joves, per exemple, originen pues, concerts com aquests que tenim ara.
Sí, te refereixes a que les oportunitats que tenen.
Sí, que n'hi ha que donar les oportunitats, sí, als instrumentistes.
El professorat, a part de donar les nostres classes, mm-hmm. Tenim una altra labor en la que professorat i després escoles de música, conservatoris, entitats que a vegades organitzen certàmens, concursos, mm-hmm. i nosaltres a lo millor presentem alumnat, pues alumnat a lo millor que estiga més motivat, que tinga ganes de fer-ho, que veigues que està despuntant d'alguna manera, animar-los a anar de quan en quan, independentment del resultat. Mm-hmm. No és per el concurs en si de guanyar un concurs, sinó perquè ells ficar-los una mica d'objectius, no? Metes a aconseguir per a que se preparen, per a que vagin a, diguéssim, a curtir-se d'alguna manera, a tocar en públic, que perguen una miqueta i se temo, o que aprenguen, també forma part de l'aprenentatge, el fet de tocar davant de algo en una pressió, davant del públic, en un concurs i tal. Tot això els influeix en ells positivament per anar treballant-se una miqueta. I els fa pujar el nivell, clar. Mm-hmm. Aquells que despunten, que tenen més interès, després ja són ells els que busquen anar a aquest tipus de concurs, que vull dir, n'hi ha de tots els instruments, sí, de moltíssimes categories, de totes les edats, nacionals, internacionals. Ells mateixa després ja busquen puestos on poder anar. Aquell que realment té interès, no hi ha límits. En el món no hi ha límits.
I també en comparació, bueno, que jo recordo que vam parlar l'any passat d'eixe concert que vau fer interpretant les obres de dones, que no era lo que te fem mos faltes moltíssims, perquè n'hi ha moltes dones que signàvem sota el nom del germà, del marit, de coses així. Però també interessant, a banda d'eixes iniciatives com aquestes, que també demostren que les dones al món de la música tenen molt a dir, i a més com a grans professionals. No sé si també és una mica l'enfoque, diem-ne, que té aquest concert, concert en el Mar del Día que se celebra.
Sí, en el Mar del Día es una, claro, la oportunitat és ve super ve per tots els puestos, perquè Anna Maria com a intèrpret dona, de fet ella ja la seu atuendo ja va en el vestit morat, vull dir, ja això està enfocat per ahí. Són les obres de la compositora, per a donar-li visibilitat a la compositora dona Clàudia Montero, que és una de les grans, el que passa que bueno, no se coneix tant, té 4 Latins Grammy i 5, va tindre 5 nominacions i va morir jove, o sigui que no no estem parlant de qualsevol cosa, el que passa que no és el mateix el Latin Grammy que tenen les estrelles de música pop o rap o el que siga de reggaeton o el que sea, que és el que se porta ara, que no de música composicions instrumentals i tot això, però bueno. I sí, i després també els que el disc este el va gravar una disquera, perquè en els Estats Units, sí, en l'Amèrica, és d'ahir de a veure, com era, de San Francisco, California. Pues esa discogràfica, que se diu el Cerrito Records, aposta molt també per la música de dones.
Molt bé.
Entonces ahí hi ha moltíssima música. Graven molta música de lo que són músics i músiques llatines, però aposten molt per música de dones i sa discogràfica. O sea que també el conjunt és que anima tot a portar les dones, donar-li a visibilitat per tots els cantons.
Molt bé. Després recordarem tema dades del concert, pues, hora, dia i tal, però anem avançant per a parlar d'altres activitats que tindrem al conservatori. Anant per ordre cronològic, Raül, vaig ara amb tu, perquè el dia 13 de març, bueno, durant aquestes activitats tindreu 2 concerts amb el Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló, però bueno, el primer concert que vindran ells, que és tota una fita, tot un esdeveniment, perquè estem parlant del Conservatori Superior de Castelló, serà el 13 de març. Conta'm una miqueta sobre aquest concert.
Bé, bon dia, altra volta. Pues sí, el dia 13 de març tindrem en nosaltres la banda del Conservatori Superior Salvador Seguí de Castelló, com una de les activitats de col·laboració que tenim nosaltres en el Conservatori Superior, ja que per a nosaltres el Conservatori Superior de Castelló és el centre de referència on tot l'alumnat del centre, majoritàriament que vol continuar els seus estudis superiors, van allí. De fet, per a que tinguéssiu més o menys unes dades, no?, pues un 40 o un 50% d'alumnat que acaba en nosaltres tria el Conservatori Superior de Castelló per a voler estudiar, i això està molt bé. Pues bueno, una manera d'agraïment i d'obrir el Conservatori Superior a les comarques del nord de la província, pues hem aconseguit que vinguin ací a fer-nos un concert la banda dels ensenyaments superiors. Estem parlant, pues, del Conservatori Superior de Castelló. Hi ha 2 bandes, ve la banda gran, són uns 90 músics aproximadament, i van a fer un concert temàtic que sota el títol d'Amèrica al voltant de les danses. Este concert és molt interessant perquè té 2 parts. La primera part és de compositors americans que ja no estan entre nosaltres, compositors americans clàssics de tota la vida, com per exemple Robert Russell o Alfred Reed, que d'Alfred Reed s'interpretaran les danses armènies, que són unes danses molt boniques.
Escoltem un fragment.
I la segona part han volgut triar compositors que actual americans també, que estan en actiu.
Molt bé.
Estan en actiu, com per exemple James Barnes, Frank Ticheli, i tots seran danses, danses de tots els Estats Units d'Amèrica.
Ostres, que xulo. També és una miqueta d'apropar eixe continent que a nosaltres s'ha de dir que sempre ens pilla com una mica llunyà i tal volta estem d'eixa part del món i d'eixes especialitats, com pot ser el tema de les danses, una mica més desconnectats. Jo crec que també és una bona oportunitat per a descobrir, no? Una miqueta.
Clar, és una bona oportunitat per a conèixer danses americanes i també és una molt bona oportunitat per al nostre alumnat, per a que vega, per a que conega com funciona el Conservatori Superior de Castelló i quin nivell tenen, no?, aquests companys que en un futur seran els seus companys al conservatori.
I també és una miqueta important, a banda de pel que comentes, de per a que l'alumnat vega el que pot ser el seu futur professional, també el que ens sol passar ací a Benicarló, que clar, com estem al nord i està tot com més centralitzat en les capitals de província, bueno, Castelló, ja ni te dic, València, doncs també serveix per a descentralitzar, no?, per a apropar al nord una miqueta tot el que està pensat al centre neuràlgic de la província.
Totalment, perquè som les comarques oblidades. Uh-huh. Ahir, per exemple, vam tindre una masterclass de tuba. Uh-huh. Va vindre el professor del Conservatori Superior de Castelló a fer una masterclass de tuba al nostre alumnat. Uh-huh. Doncs bé, se'm va anar molt content el professor de veure que hi havia 9 tubes al Conservatori de Benicarló, quan som un conservatori menut i la comarca, sobretot els pobles de l'interior de la comarca, són uns pobles que hi ha molts poquets habitants. Uh-huh. Doncs clar, n'hi ha que donar-li també esta importància. I inclús, justament ahir, Miguel Fabra me dia, diu, fa anys al Conservatori de Castelló entrava un alumne de Castelló, de la província, i tota la resta eren alumnes de València. Mm-hmm. Diu, i ara està revertint, és totalment el contrari. Entren tots de Castelló i menys de València. Què vol dir? Que l'alumne de Castelló cada vegada està més i més i més preparat i té més ganes d'estudiar música que no en els anys anteriors. I això mos alegre.
És una bona notícia i també recalca una miqueta aquesta tasca que se fa des dels conservatoris d'aquests municipis, per exemple el del nostre municipi, que també se fa molt, molt bona tasca, com per exemple dins de les activitats que jo crec que potencien també aquestes coses són els intercanvis que precisament parlarem ara d'aquesta següent activitat. Bueno, abans de parlar del intercanvi musical, Raúl, recorda'm el tema de les dades i l'hora del concert amb la banda sinfònica del Conservatori Superior de Música de Castelló, bueno, el primer dels concerts, el que tindrà joc el 13 de març.
Sí, el 13 de març serà el dijous 13 a l'Auditori Pedro Mercader a les 6:30 de la tarda.
Molt bé.
No només està pensat per a l'alumnat del conservatori i les seves famílies, sinó que està obert a tota la gent de Benicarló i de la comarca que vulguin vindre a disfrutar d'este grandíssim concert i d'esta grandíssima banda, perquè és una banda pràcticament de músics professionals. Estan a punt d'acabar la seva carrera musical.
És una gran oportunitat per veure com es treballa al conservatori, per a veure també com s'arriba a aixos estratos, per dir-ho d'alguna manera. Ara, si passem a aixe intercanvi musical, abans de que ens expliqués una miqueta aquesta activitat, volia anar amb Anna, perquè, clar, com a coordinadora d'Igualtat i Convivència, que és una part molt important, en els intercanvis se viu eixa convivència. Tu per què consideres que és important aquest tipus d'activitats per a l'alumnat del conservatori, que se puguen fer intercanvis amb altres conservatoris i no només de Castelló, sinó de tot el País Valencià?
Bé, pues, fer qualsevol activitat d'intercanvi d'alumnat entre bandes, qualsevol secció d'instruments, bé, és molt motivadora per a ells, perquè d'alguna manera es comparteixen i parlen d'igual a igual sobre aquell tema que els interessa, que és l'única manera. Provocar aquest tipus d'encontres és provocar que ells puguen compartir esta afició, el poder parlar del seu instrument, i això com te surt, i a mi no sé quantos, se me dicen entre ells una miqueta el nivell, tot això, però tot això és bo. S'intercanvien, ja te dic, s'intercanvien hasta les redes socials i tal. Però bueno, tot això és molt motivador i engrescador, perquè l'estudiar un instrument pues bueno, té una part en la que estudia moltes hores a soles, a casa. Entonces hem de buscar maneres de compartir això, perquè perquè veiguen que la gent, hi ha molta gent, molta més gent que estudia el mateix que ells i que passen per les mateixes alegries que ells, perquè ahir és quan quan fan un concert, un intercanvi, una audició, tot això és la part visible, que és bonica, perquè després d'això pues, se senten satisfets d'aquell treball que han fet. Però també hi ha una altra part en la que, a veure, quan tu és un treball una mica sacrificat, hi ha moments una mica de frustració i tal, però aquest tipus d'activitats els motiva molt per a continuar, són supernecessàries i li dona, no cal ni dir-ho, que al conservatori li dona moltíssima vida i està, avui per avui el conservatori té molta vida perquè té molta activitat, masterclass, intercanvis entre les bandes, entre el cor, i bueno, estem pràcticament tot l'any fent audicions, tots els mesos no tenim, vull dir que se respira ambient musical i se respira vida per el conservatori.
És molt important perquè també és una gran contribució a la vida cultural de Benicarló.
És una gran contribució a la vida cultural de Benicarló perquè aporta molt i aporta molt al poble i al conservatori també, o sigui, és una cosa recíproca. Això.
Molt bé. Raül, anem a parlar d'aquest intercanvi, perquè ho feu aquest intercanvi del 14 de març és amb el Conservatori Mariano Pérez de Requena. Bueno, abans de parlar de l'intercanvi per se, contà'ns una miqueta, perquè bueno, Requena també ha sigut població afectada per la Dana, no zona zero com Paiporta, però ha sigut també una de les poblacions afectades, i una cosa que hem vist molt és que hi ha hagut una gran solidaritat entre els conservatoris, tant de València com d'Alacant i Castelló, perquè alguns d'ells han quedat arrasats, amb els instruments destrossats, i ha sigut pues, bueno, una gran llàstima per a ells. Aleshores, contam-nos una miqueta també com ha estat la situació del Conservatori de Requena.
Bueno, sí, tots sabem que a finals d'octubre, principis de novembre, vam tindre la Dana, que va arrasar molts conservatoris. De fet, tots els conservatoris de la xarxa vam col·laborar econòmicament mitjançant les associacions de famílies per ajudar-los a que comprarien llibres, material escolar, instruments i tot allò que els feia falta. Pues bé, el Conservatori de Requena, evidentment, va ser un dels afectats. No tant com el d'Utiel, però també va ser afectat. En ells només entre cometes, claro, només els va arrasar la part de baix del conservatori. Nosaltres aquest intercanvi ja el teníem pensat i parlat abans del desastre. Però, clar, què va passar? Que després d'haver passat tot això que va passar, ens vam ficar en contacte una altra vegada en Rocío, que és la vicedirectora d'allí, i li vam dir: Rocío, què voleu fer? Diu: què volem fer? Anar. Diu: lo que tenim ganes és difugir d'ací i que els xiquets tornen a tindre la vida normal conforme la tenien antes. Dic: pues anem a fer una cosa, anem a fer l'intercanvi, però anem a vindre i anem a aprofitar les festes de les Falles. Per a poder aprofitar que coneguen la festa fallera de Benicarló. De fet, ells vindran el dia 14 i estaran tot el cap de setmana a Benicarló, pues, perquè gaudisquen de la mascletà, de les Falles, i també prèviament, evidentment, farem els nostres intercanvis i els nostres concerts. I ells, les ganes que tenien enormes d'així d'allí. Diu, és que diu, l'alumnat vol tornar a la vida normal quan antes. Entonces, quin programa anem a fer? Un programa molt senzill però molt bonic a la vegada. El dia 14 de març hi haurà un concert de les orquestes dels dos conservatoris, del Conservatori Mestre Feliu d'ací de Benicarló i del Conservatori de Requena, i també hi haurà un intercanvi de l'alumnat de piano.
Molt bé.
Tot seguit, ja que estem en les Falles, tenim una xaranga d'alumnes que se diu Trastocats, que en ells anirem a pegar una volteta per les Falles.
Que xulo.
Ens en demà dissabte, que és el dissabte 15, pues bueno, tindrem una visita guiada pel centre històric de Benicarló. Després anirem a veure la mascletà, i finalitzarem en un dinar de germanor, tots junts. Quin és l'objectiu? L'objectiu és, pues bueno, l'objectiu musical, veure les maneres de treballar dels dos centres, una posada en comú, i sobretot que els xiquets faiguen amistat, se coneguen i crear uns vincles de xina d'unió. Per a l'any que ve, pues, tornarem nosaltres a visitar ells.
Molt bé. La veritat és que una iniciativa molt xula, ja no només pel, per exemple, el tema que ens comentava Anna del com beneficiar els intercanvis a l'alumnat, pel jo faig les coses així, a veure tu com fas, com puc millorar a través del que tu me pots ensenyar, o a l'inrevés, sinó també pues, que, per exemple, en el cas de Requena també és una manera d'eixir del poble, de disfrutar també de l'espai i disfrutar de la música, que és al cap i a la fi el que els xiquets volen, és que no volen altra cosa que no siga tornar a eixa vida que tenien abans. Aleshores, molt bona iniciativa i que està molt bé que Benicarlo acollisca amb tanta il·lusió i amb tantes ganes i amb aquesta proporció d'oci que també feu des del Conservatori. I per a finalitzar, acabem amb aquest altre concert que tindreu amb el Conservatori Superior de Castelló, que en este lloc tindrà, bueno, que en aquest cas, millor dit, tindrà lloc el dia 20 de març. Conta'ns una miqueta, Raül.
Bueno, pues el 20 de març tornarem a tindre una altra agrupació del Conservatori Superior de Castelló. En este cas vindrà l'Orquestra Simfònica del Conservatori, en la qual participe pues, tot l'alumnat de corda del Conservatori, més algun alumnat d'instruments de vent i de percussió. És una orquestra de gran magnitud, ja vos contaré després el repertori que van a interpretar, perquè és un repertori difícil i molt exigent, però bueno, l'orquestra del Conservatori de Castelló la veritat és que té una gran importància, no? I està aconseguint una grandíssima qualitat. De fet, és una orquestra pues, que ha fet concerts per tota Espanya, a Granada, estat, evidentment a Castelló, al Palau de Congressos de València, després ha estat a Alacant, a Extremadura, ha estat per a tota Espanya i, de fet, també ha participat en encontres internacionals, per exemple, han estat a Salzburg, en encontres internacionals d'orquestres, no?, d'altres centres. Mm-hmm. Ah, sí, què venen a interpretar? Doncs pues vindran a interpretar quatre peces, bueno, no? L'obertura a les Hèbrides, de Mendelssohn, després interpretaran la Sinfonia número 41, en do major, de Mozart, i després l'Idili de Siegfried, de Richard Wagner. I me deixo l'última peça, que és un concert per a piano en la menor de Eduard Grieg, que tindrem un soliste, pianista, soliste, per a interpretar este concert.
Uf.
El soliste és un alumne que l'any passat va acabar els estudis superiors a Castelló, que se diu Fernando Alarcón Barberán, que ha guanyat un concurs internacional de piano. I com a premi, interpretarà este concert per primera vegada així al Conservatori de Benicarló, a l'Auditori Pedro Mercader, val? I serà gravat i retransmès este concert que interpretarà aquest alumne.
Ostres, que xulo. O sigui, que teniu un concert, bona banda de lo que és tot el desenvolupament del mateix, eixe gran premi per a l'alumne guanyador d'eixe premi internacional, que és la interpretació en solitari damunt gravada retransmesa, vull dir, és... A mi me sembla un regalazo, vull dir-te.
Sí, la veritat que sí. La veritat és que és un regal molt important per a ell i, claro, interpretar, no, este concert de piano i orquestra en directe i retransmès i gravat i tot.
En tema horaris i tal?
Sí, mira, el concert serà el dijous dia 20 de març a les 7 de la tarda.
Molt bé. Per a fer un... Abans d'acabar parlant sobre l'actualitat del Conservatori, m'agradaria fer un últim repàs a les dades que ens heu estat dient. Pili, el concert d'Anna Maria, compta'ns tema horaris i... Bueno, jo que sé l'Auditori Pedro Mercader, òbviament, però dia i hora.
Vale, serà el dia 7 de març a les 7 de la vesprada, en l'Auditori.
Molt bé, en l'Auditori Pedro Mercader. Sí, sí, sí. Tindrem el concert de presentació del disc de Anna Maria Archiles, Evocaciones de la lluvia, amb les obres de Claudia Montero, artista argentina, bueno, que va a faltar. També, sobre el primer concert que tindrem amb el Conservatori de Castelló, Raül, digues el dia, hora i coses.
Dijous, 13 de març, també a l'Auditori Pedro Mercader, a les 6:30 de la tarda.
Molt bé. En quant a, Anna, l'intercanvi musical que tindrem amb Requena en l'Auditori Pedro Mercader el 14 de març, si no m'equivoque. Tindrem intercanvi de piano i d'orquestra, no, Raül? 5 i 7, si no m'equivoque.
Sí, i efectivament.
I després, pues, bueno, totes les activitats de falles que teniu, que Anna, també és important, no?, que se fan aquestes coses, sobretot en la situació que han estat els alumnes de Requena.
És clar que sí, ahí farem molta convivència tots junts.
Molt bé. I per acabar amb aquest repàs de les activitats, Raül, acabe amb tu l'últim concert, a més amb aquest pedazo de número que tindrem retransmès, gravat, i amb el solista de piano. Conta'ns dia, hora i coses.
Pues serà el dijous, dia 20 de març, a les 7 de la tarda, també a l'Auditori Pedro Mercader.
Molt bé, i per a finalitzar, ara sí, Raül, conta'm una miqueta sobre l'actualitat del Conservatori, perquè sempre ens agrada saber les coses que esteu fent, les coses que voleu fer, mai pareu, mai vos esteu quiets, però això ens agrada perquè després nosaltres mos doneu molt de contingut, he de dir-te. Conta'm una miqueta com s'està desenvolupant la cosa en el Mestre Feliu.
Bueno, pues la veritat és que s'està desenvolupant, com saps, de manera frenètica durant tot el curs, val? Això és importantíssim i és fonamental també tot el claustre de professorat que tenim al centre. Tenim 32 professors, tots involucrats en els projectes, i la veritat és que hi ha projectes que estem fent molt bonicos i hi ha projectes que volem fer ja en un futur. Per exemple, sense anar més a lluny, en parlar d'activitats de març, al març, on anem a Viena, en l'alumnat, a l'Orquestra Filarmònica de Viena.
Quina enveja, tu.
A la Sala Dorada, a la Sala Dorada. Pues bé, anem a passar uns dies allí. És una visita cultural, evidentment, musical, perquè, clar, un dels objectius que tenim dintre del claustre professorat del Conservatori és que l'alumnat puga sentir i gaudir de les millors orquestres que hi ha arreu d'Europa. Enguany ha tocat Viena, enguany ha tocat Viena. L'any que ve, pues, ja veurem, però segurament hem estat a Londres, hem estat a Berlín, hem vist les millors orquestes i continuarem fent-ho. És molt important per a nosaltres que l'alumnat isca del centre, conega noves orquestes, conega nous països i conega altres maneres de treballar. Això fa que l'alumnat cada vegada estiga més i més motivat.
I damunt, que no és poca cosa, vull dir, o sigui, que vos aneu a Viena amb la orquestra, jo diria, damunt, amb eixa oportunitat, perquè n'hi ha persones de l'alta societat que han d'esperar 4 anys per a treure les entrades del concert de cap d'any, per exemple, i vosaltres teniu l'oportunitat d'anar, aleshores jo crec que és molt bo per a l'alumnat. Em pots adelantar alguna coseta més?
Sí, clar, per exemple, dintre de l'objectiu que tenim de que coneguen les millors orquestres, també programem sempre l'eixida a veure una orquestra al trimestre, sobretot anem a Castelló, i allí podem disfrutar, per exemple, de l'Orquestra Nacional d'Espanya, l'Orquestra del Palau de les Arts, sempre a un preu molt econòmic que animen els alumnes per a disfrutar d'un dels concerts, que està molt, molt bé.
Molt bé.
Bé.
I finalment, pues, bueno, alguna coseta més que ens comentes de projectes, per exemple, que vulgueu dur endavant, alguna exclusiva, sense molt d'espoiler.
Bueno, ara estem molt ficats ja en els programes Erasmus Plus i eTwinning, així ens estem formant el professorat, però ja un poquet ja donar un pas més de cara al nostre alumnat. No hem tingut mai l'oportunitat de fer un intercanvi per projectes en un altre centre d'un altre país europeu, pues pensem que ara ja és el moment de fer-ho. És el moment de fer-ho. Possiblement començarem per la plataforma pels projectes eTwinning, que estan molt bé, que se fan de manera remota, i és un primer pas per a després continuar fent com un Erasmus, no? I també, pues, com algun dels objectius de ja poder traure més el conservatori als pobles ja de la comarca. Està molt bé, estem fent moltíssima activitat, de fet anem tots els mesos, per exemple, a fer concerts a l'Hospital Comarcal de Vinaròs.
Sí, és veritat, que això és una iniciativa molt, molt xula que feu.
És una iniciativa preciosa, preciosa, perquè jo que sóc qui vaig acompanyar els alumnes, la veritat és que primer arriben com van a l'hospital com dir, ai, a veure què passarà, no? Mm-hmm. Però després ixen, acaben en una alegria, perquè hi ha moments tan bonics, tan mm-hmm. bonics, que ells se donen compte de la utilitat, no?, que té la música per a poder fer feliç.
És molt sanadora,
no? No només als pacients, sinó que als acompanyants. I hi ha moments, la veritat, que preciosos. Preciosos mm-hmm. i emotius, que moltes vegades inclús l'alumnat li ha caigut la llàgrima de la emoció.
Normal. I també també dir-te que el que està molt bé que feu és, a banda d'apropar, per exemple, en el cas de l'Hospital de Vinaròs, que també amb eixe apropar-se als pobles de la comarca, que tal volta tenen menys accessibilitat al que pot ser aprendre el que és l'ensenyament a un conservatori i aprendre el que és la música a un conservatori, doncs també està molt bé per a fer una mica de pinya davant eixe aïllament que sembla moltes voltes que tenim així al nord. O sigui, que també és una tasca que feu que jo crec que és molt important i que s'ha de valorar i que no es comenta tant. Doncs bé, xics, ha sigut un plaer tindre-vos així a Ràdio Benicarló amb nosaltres per a parlar de totes aquestes activitats que tindrem al març. La veritat és que si n'hi ha alumnes vostres que ens estan escoltant, menuda enveja, el viatge a Viena. No me podeu, Raúl, no me podeu dur a la maleta o algo? Me cole.
Bueno, algo farem. Si sí, sí, sobre alguna plaça, t'ho direm.
O me cole una motxilla, no passa res, que jo crec que cap. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Per cert, abans d'acomiadar-nos, per a que la gent tinga clar el tema dades i de totes les activitats que hem dit, això se pot consultar a través de les xarxes del Conservatori,
sí,
o algo?
Sí, clar, se pot consultar a través de la nostra web, mm-hmm. vale? De la nostra web, podem buscar al Google Conservatori Mestre Feliu de Benicarló i allí els deixo la web oficial del Conservatori i després a les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram.
Molt bé, doncs estarem molt atents també a les pròximes activitats. Vos esperem a ser a Ràdio Benicarló per a que ens conteu lo pròxim que es ve, però de moment tenim un març molt carregat, o sigui que jo anime a tots els nostres oients que aprofiten en eixes activitats que no només són pels estudiants per a que gaudisquen de la música, que tenim molt de talent així a Benicarló i també a la província, i oportunitats com veure, per exemple, a eixa al Conservatori Superior de Castelló o el concert d'Anna Maria Archiles no se tenen tots els dies. O sigui que moltíssimes gràcies i ens veiem aviat. Gràcies. Gràcies. Vale.
De casa, amb Anna Álvarez. Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació, Ajuntament de Benicarló. A Benicarló ja estem en falles.
Del 15 al 19 de març viu l'essència de la nostra festa. Les llargues nits als casals, la música, la pólvora i l'ambient únic dels nostres carrers.
Mascletades a la plaça Constitució els dies 15, 16, 18 i 19 a la 1 del migdia.
Ofrena a la Mare de Déu el 16 de març.
I cremar dels monuments el 19 de març.
Benicarló en falles, viu-les amb passió.
Amb el suport del Patronat Provincial de Turisme de Castelló. T'agradaria ser dama o cavaller de les festes patronals? Si t'interessa qualsevol dels càrrecs de dama o cavaller, dulcinea o tirant,
i dama o cavaller infantil, pots presentar una sol·licitud al registre de l'Ajuntament. Tens temps fins al 8 de març. Comencem a preparar les festes i comptem amb tu. Ajuntament de Benicarló.
Fins aquí el Veus de Casa d'avui, dimecres, dia 26 de febrer. Esperem que vos hagi agradat aquesta tertúlia i aquesta xerradeta amb Amira Fernández. Agraïm, com sempre, a Joan Peiró i Clàudia Cuzar, els meus companys aquí a Ràdio Benicarló, i a vosaltres, els nostres oients. Demà dijous tornarem a estar amb tots vosaltres, amb Sitges, amb Desacuerdo, amb cinema i amb psicologia. Ja sabem que és un dels vostres dies preferits, així que vos esperem demà, com sempre, a les 11, amb més històries i amb més actualitat. Adeu, amics.
Ràdio Benicarló, som la teua veu.